RAC més 1 us ofereix Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
Què tal? Com esteu? Benvolguda parròquia, estimats addictes de la gasolina. Benvinguts una setmana més al podcast de RAC més 1 dedicat al món de les dues i les quatre rodes. Benvinguts al Cafè del Paddock. I quin cafè! Avui pràcticament no cal que li afegim additius perquè ve carregat de sèrie, de fàbrica, podríem dir. Després d'un cap de setmana apassionant, amb unes curses molt interessants. I en algun cas ja em dol dir-ho. Però la veritat és que les proves han estat molt bé, tant sobre dues com sobre quatre rodes. Curses molt interessants al circuit de Barcelona-Catalunya en ocasió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i cursa excitant el Gran Premi d'Azerbaijan a l'estrany circuit de Bakú. En parlarem d'això, seran els temes que de manera monogràfica centraran i catalitzaran l'interès del nostre programa d'avui, que comencem tot seguit. Maria Serrat, Brisbane, com estàs? Què tal?
Molt bé, amb moltes ganes d'encetar aquest programa.
Joan Villa del Prat, Sant Cugat, quin cap de setmana més bèstia.
Hola, companys, sí, ha sigut un cap de setmana ple d'olor a benzina.
Quim Salvador, que bé que ens ho vam passar al circuit, eh?
Encara estic amb les revolucions en zona vermella del que vam gaudir al GP RAC1 de diumenge, Josep Lluís.
Sergio Rodríguez, has tingut una mica de feina aquest cap de setmana o no?
Bueno, encara no he acabat, vull dir, perquè facis una idea, ha estat un cap de setmana interessant.
Escolta, i que durin, i que en tinguem molts més com aquest, perquè és el que ens agrada fer, i a més, tampoc sabem fotre altra cosa, s'ha de deixar tot ben clar. Doncs va, vinguen, posem la cafetera, express, màxima pressió, el calderí, aquí no hi ha turbo en aquest cas, perquè necessitem tota una safata de cafès ben carregats, perquè ens espera ara un programa intens, un programa amb molts continguts.
Avui, el Cafè del Paddock amb
Maria Serrat, Joan Villa del Prat, Quim Salvador, Sergio Rodríguez i avui també amb la col·laboració especial de Raimon Duran, mànager i representant de pilots, i Gonzalo de Martorell, periodista però sobretot artista. I com cada setmana, amb la gestió tècnica a càrrec de Carles Gil. Prop de 20.000 aficionats tornen a les graderies del circuit per viure el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El campionat mundial de Fórmula 1 més compacte que mai després dels zeros de Hamilton i Verstappen a Bakú. Victòria merescuda i inesperada de Miguel Oliveira amb KTM a la cursa de MotoGP de Montmeló. Viñales, sisè, primer català a la classificació de la prova. Marc Márquez torna a caure, però signa les millors voltes des que ha tornat al campionat. Remy Garner i Pedro Acosta continuen de líders als mundials de Moto2 i Moto3. Els catalans Jeremy Alcoba en Moto3 i Xavi Vierge en Moto2 fan podi a casa. Polèmica per les dues sancions a Fabio Quartararo. Pirelli esguerra les curses de Verstappen i Stroll a Azerbaijan. Primera victòria de Checo Pérez amb Red Bull. La cursa, dividida en dues parts, aporta espectacle a la cita en un circuit sense pedigrí, però amb personalitat. Maria Serrat, 19.352 espectadors. Aquesta va ser la xifra oficial d'assistents al circuit de Catalunya el diumenge. I al llarg del cap de setmana, 32.573 persones que van passar per la instal·lació de Montmeló. Aquesta és probablement la millor notícia d'aquest cap de setmana.
sí, una notícia fantàstica, finalment veure el públic, que al final, al cap i a la fi el públic no canvia el resultat, però sí que els pilots noten la presència o l'absència d'aquest públic, i els pilots van agrair molt, sobretot doncs, els pilots, entre cometes, de casa, que hi hagués un públic que els animés, que estiguessin per les celebracions, ja no només per la cursa, sinó per les celebracions, per l'ambient i per donar-los aquest extra que els pilots també tant els agrada, sobretot els de MotoGP.
Doncs, per tant, hem de celebrar que hi anessin aquestes 19.352 persones, però jo estic emprenyat. I ara us explicaré per què. Jo estic emprenyat quan només n'hi deixen anar 1.000. Estic emprenyat també quan n'hi deixen anar només 23.500. Però sobretot, aviam, Sergio, ajuda'm, és que jo sóc de lletres. Fes-me una resta, sisplau, Sergio. 23.500 menys 19.352. 23.500 era l'aforament màxim que es permetia al circuit de Barcelona-Catalunya. Per què? Doncs perquè el Procicat va decidir, això sí, a última hora, no fos cas que ho féssim amb temps, podent fer les coses malament, per què fer-les bé, cony? Doncs el Procicat va triar el dia 2 de juny, dimecres al vespre, va dir que admetia l'entrada de 23.500 espectadors repartits, a raó d'uns 3.000 aproximadament, a les 8 tribunes que es van obrir al circuit de Catalunya. 23.500, però n'hi van anar 19.352. Quina és la diferència, Sergio?
4.148.
Molt bé. On éreu els 4.148 espectadors que no hi veu anar? Després ens queixarem. Després ens sabrà greu si el circuit de Catalunya perd un gran premi de motos, de Fórmula 1 o de patinets. Després direm que el circuit no ens pot costar tants diners. La qüestió remuga. Ara, a l'hora de gratar-se la butxaca i anar al circuit, a caseta, escoltar bestieses per la tele. Aleshores, de què ens queixem? Si perdem el gran premi de Fórmula 1 de motos, de què ens queixem? Sempre ens hem omplert la boca i ens hem vantat de dir que som la millor afició del món. Potser sí que ho vam ser, en el passat. Voleu dir que ho continuem sent? I ens hem de quedar a caseta amb un dia fantàstic, amb unes curses collonudes com les que hi havia en el programa del Gran Premi a Montmeló? Ens hem de quedar a casa? S'han de quedar 4.500 entrades d'un aforament tan paupèrrim com 23.500? Personalment, ho sento, eh? Però trigaré uns quants mesos a tornar a dir allò de que som la millor afició del món. Ho sento, no està demostrat. Si ens hem quedat a casa, si no hem anat al circuit, ja ho sé que tothom té plans i que costa desfer-los i que la gent té por i que les entrades no són precisament barates, però en qualsevol cas són les més barates de tot el campionat, tinguem-ho en compte. I si voleu, algun dia farem la comparativa del que val les entrades per anar al circuit o anar a altres espectacles esportius i us quedareu ben acollonits i acollonides. Per tant, estic emprenyat. Ho sento, però ho havia de dir, eh? Disculpeu. Bé, seguim. Quim, no vull entrar en molts detalls ara, després ho farem més fil per randa quan entrem a la part de les motos, però m'agradaria que hi diguessis la teva al respecte, perquè tu estaves al circuit, i després també que ens apuntessis els tres grans trets que van passar en aquest gran premi, dels quals discutirem, com és la victòria inesperada d'Oliveira, la polèmica amb les sancions a Quartararo, les dues, i el comportament dels pilots al final de la cursa de Moto3.
Mira, respecte al públic, a mi em va fer mal no superar els 20.000, clar, tampoc esperava un ple absolut de la capacitat permesa, però ostres, res, que per 700 espectadors oficials no superéssim els 20.000 fa una mica de mal, perquè des de feia setmanes es comentava, havien sortit informacions que deien que ja hi havia prop de 20.000 entrades venudes, i això vol dir que des de l'anunci de dimecres fins al diumenge doncs no se'n devien vendre gaires més. És veritat que la informació definitiva de que hi hauria públic i com s'organitzaria el públic va arribar massa tard, però sí que esperava una mica més de resposta de darrera hora amb allò amb la rauxa de dir vinga, que ja hi podem anar al circuit, i això sí, no vull desmereixer els que sí que van venir, que també són molts, ah, i que s'ho van prendre
evidentment,
amb moltes ganes.
Evidentment, aquests, una
perquè divendres al matí, a les 9 ja hi havia cues, petites, eh? Però a la zona de l'estadi vaig veure gent fent cua per entrar a veure els lliures de divendres, i això em va emocionar. De les curses, la veritat és que Oliveira ens va avisar i de quina manera Mugello, i jo he d'admetre que no me'l vaig creure gaire, i aquí ets de fer autocrítica, perquè Mugello va ser segon i diumenge va fer una exhibició al circuit. De Quartararo i les sancions, doncs, amb una es van quedar curt, perquè l'haurien d'haver tret de la cursa al moment en què se li obre la granota i llença la protecció pectoral. Un senyor no pot estar a pista sense totes les proteccions a lloc, de cap manera. Fins i tot ell mateix ho va reconèixer ahir el dia del test, després d'haver-se queixat diumenge a la cursa. I, en canvi, la sanció, perquè no ha perdut prou temps al sortir de pista al final de recta, no, i ho veig molt complicat. Aquí, si no guanyes posició o no guanyes temps descaradament, jo crec que és filar massa prim. Després total. Comentarem si no tenia una mica de política també aquests segons per la sortida de pista a la xicant. I el tema de Moto3, doncs francament, maniobres perilloses sí que n'hi va haver. Ara, en un final en grup, amb 15 pilots buscant la victòria, jo, que no he estat mai pilot de motos, no sé què podria dir als pilots de Moto3 que facin diferent, perquè evidentment han d'intentar guanyar. Crec que és evident que hi va haver risc, però és complicat que sigui d'una altra manera en un final en grup.
I tant que sí. Quim, de tot això en parlarem després, quan haguem acabat amb la Fórmula 1. Estarem encara uns quants minuts parlant del Gran Premi d'Azerbaidjan, però després, evidentment, parlarem i molt de tot el que va passar al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Joan, tu què en penses d'això de l'afició? Què creus?
Bueno, després de la bronca que els ha fotut a tots sí. els aficionats, doncs suposo que ja ha quedat clar, no? Però, aviam, jo segueixo pensant que tenim una afició fantàstica en aquest país i que som els millors del món en aquest sentit. I, bueno, és difícil en aquests moments, primera, que no hi hagi la publicitat que normalment hi ha per aquest Gran Premi, que les decisions es prenguin tan tard, que la gent ja estigui estructurada o organitzada per fer altres coses, que de cop es torni a obrir la porta, no? Totes aquestes coses no ajuden a demostrar el que de veritat som, que som una afició fantàstica entre el que és el món del motor, sigui tant en motos com en cotxes.
Estic d'acord amb això, i sobretot amb això darrere, que és difícil canviar els plans quan t'avisen tan tard que sí que hi pots anar. Sobre la publicitat podríem discutir, perquè jo crec que se n'ha fet bastanta, les coses com siguin.
Publicitat Joan... del Gran Premi, sí, però sí. De que la gent pot anar...
Ah, no, tens raó, tens tota la raó.
Aquesta és la...
Bueno, clar, però qui vols que ho expliqui si no sabem qui són? Clar, això del Procicat és com Espectre, saps? És una societat fantasma que no sabem qui la forma, no sabem qui comunica, per no tenir, no tenen ni llibre d'actes de les reunions. No ho sé, jo és que estic per trucar un dia, jo trucaré al Bernabéu un dia, ho sento, Sergio, trucaré al Bernabéu i diré, hola, mire, soy del Procicato, que no hagan partido, que he decidido que por razones sanitarias no hagan partido. Potser em foten cas, perquè, clar, les comunicacions del Procicat aquest funcionen així, vull dir que ja m'explicareu. Bé, en fi, Joan, polèmiques a Montmeló i polèmiques a Bakú, perquè tu què penses? És justificable el que va passar amb els pneumàtics d'Stroll i Verstappen? De qui és culpa, això? Avui m'he llevat Guerrillero. I és que, aviam, Pirelli. Pirelli, fa pocs dies ens queixàvem que per Mònaco havien fotut uns pneumàtics massa durs i tu deies, Joan, sabent que és un circuit que no es pot avançar, doncs posa pneumàtics el més tous possibles, obliga els equips a entrar al pit lane a fer un canvi de rodes per potenciar l'espectacle. Ens van fer tant cas que ja els van portar ja els pneumàtics tous, però per Bakú, per un circuit d'alta velocitat. I després passa el que passa. Joan, com ho veus?
Bueno, d'entrada, aquí hi ha diverses coses que es tenen que analitzar. Una, que el pneumàtic dur no es va aprovar en tot el cap de setmana.
Clar.
Cap dels equips havia aprovat el pneumàtic.
Important, això que dius.
Vull dir que no sabien exactament quin era el límit d'aquest pneumàtic. Segona, aquest any tenim una carcassa que és totalment nova. És un pneumàtic que, després dels incidents que vam tindre a Silverstone l'any passat, han reforçat tot el que és l'estructura, la carcassa del pneumàtic. Això fa que molta gent, encara aquest pneumàtic, no el coneixen, no saben quins són els límits. Això és un altre dels problemes. Després sembla que els dos problemes que hem tingut, tant el de l'Stroll com el de Verstappen, és la mateixa roda i a més, a la mateixa, diguéssim,
al mateix costat. L'esquerra,
dir, això ja comença a treure una mica de fer olor. Acaba la cursa, perquè, òbviament, he llegit molt més del que havíem parlat tu i jo, i acaba la cursa i troben que Hamilton té una roda amb talls també que no van amb el sentit de la marxa, vol dir talls laterals. què passa aquí? Vés a saber, en aquest cas potser hauríem d'escoltar una mica més a Pirelli, perquè òbviament són ells els que hauran d'analitzar-ho, han enviat els pneumàtics a Milà i ara ho estan mirant i ho estan intentant descobrir, que no hi hagi una claveguera, que no hi hagi un ferro, que no hi hagi qualsevol cosa que pugui haver afectat aquestes coses. Jo me'n recordo una cursa a Dallas on a la mateix revolt es van quedar 4 cotxes.
Ostres.
Perquè hi havia un ferro d'aquests, del formigó,
sí.
Un d'aquests ferros que reinforça...
Dels encofrats.
Sí.
Un ferro d'aquests dels encofrats.
Quan passava el cotxe, bàsicament es van quedar 4 cotxes en allà,
fort,
no?
Que fort.
I esclar, en aquell temps portàvem Michelin i portàvem altres pneumàtics, que no hi havia aquests problemes que tenim ara, no?
Ja.
Que sembla ser que... Però també és veritat que el pneumàtic Pirelli ens té acostumats a fer coses molt rares.
Home, recorda Silverstone, recorda Spa-Francorchamps...
Molt rares.
Aquesta pel·lícula ja l'he vista, jo.
Molt rares i jo no poso en dubte la seva qualitat i la seva manera de controlar i com la fan. Però és evident que amb altres marques aquests problemes en el passat no existien. No sé si ara estiguessin avui,
clar,
i en les velocitats que es van avui i en les forces que en avui tindrien els mateixos problemes que Michelin.
No,
però això no ho sabrem mai, no?
Que no ha de ser fàcil, segur. Mira, vaig a llegir-vos un tros del comunicat de Pirelli a posteriori de la cursa. Diu el següent al respecte, i ho llegiré tal qual m'ho han enviat en castellà. Diu, se han realizado algunas observaciones iniciales en busca de la causa de los pinchazos en la rueda trasera izquierda de Lance Stroll y Max Verstappen. Ninguno de los monoplazas restantes en carrera que montaban ese compuesto a estas alturas, això és molt important, diu, tanto los más nuevos como los que tenían más uso, això també, evidenciaban signos de desgaste excesivo. Tan solo se ha apreciado un corte en la cubierta trasera izquierda del Mercedes de Lewis Hamilton, el que tú deies, Joan. Previo a los incidentes, no se han registrado signos de alerta ni vibraciones. Y, de hecho, la rueda trasera izquierda no es la que más sufre en este trazado. Y eso es lo que más nos sorprende, ¿no? Digo, todas estas consideraciones apuntan a un factor externo como causante. És a dir, això abonaria una mica aquesta tesi que tu dius, Joan, que podria haver-hi alguna...
Però també és veritat que Baku té una recta molt llarga.
Ah, aquí està.
A les rectes molt llargues...
El pneumàtic s'escalfa molt.
El pneumàtic es fa com un òval, no? Creix.
Es deforma.
Si veiéssim les carreres de Dragster, quan surten, veus el pneumàtic molt ample i de cop es torna prim i llarg, no? Amb alçada. Doncs això és la tendència que té el pneumàtic. I aquí, normalment, quan hi ha poca pressió, per dir-ho, en els circuits de rectes llargues, el Pirelli sempre feia que hi hagués una mica més de pressió als pneumàtics per evitar aquest efecte i per evitar que el pneumàtic exploti. I és per tindre, perquè la impronta de la roda sigui més ampla i no s'estiri.
Hi hagi allò que en diem balón, no? Hi hagi balón en el pneumàtic, no?
Exactament. Això és el que s'intenta fer. Però vull dir, sembla ser que en les rectes llargues, sobretot en Pirelli, dona la sensació que és un pneumàtic molt crític amb aquestes circumstàncies. I ho veiem sempre en circuits on les rectes són molt llargues. Per això que jo poso un punt interrogant, és un problema de Pirelli o és un problema del circuit? I això no ho sabrem. I si és un problema de Pirelli, tampoc ho sabrem. I si és un problema del circuit, ens falta molt per investigar on podria ser aquest problema.
Sí,
no?
Perquè no és un país que es caracteritzi per la seva transparència, precisament, no. Tampoc en el terreny esportiu. Busquem una altra perspectiva, busquem un altre punt de vista de què va passar amb els pneumàtics de Pirelli.
RAC més 1. Arriben els Spring Days a Ocasión Plus. Només aquesta setmana compra't un cotxe nou a un preu imbatible. Fins al 35% de descompte en una selecció de més de 1.500 cotxes. Ocasión Plus, número 1 relació qualitat-preu. Garantit. Comprova-ho.
Ocasión Plus, dos centres a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
En una època on cada vegada hi ha més restriccions pels negocis, des de Ford ho volem posar una mica més fàcil. Perquè amb la tecnologia híbrida elèctrica sobre motor dièsel amb etiqueta Eco i la tecnologia híbrida endollable amb etiqueta zero, podràs beneficiar-te de les màximes ajudes de govern. 3.000 euros de descompte amb etiqueta zero i 2.000 euros amb l'etiqueta Eco. Mouta per la ciutat sense restriccions. Entra a Barcelona amb Transit Hybrid. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquest hivern ha estat molt dur. Per això, a Hyundai, creiem que et mereixes que l'estiu comenci amb bones notícies. Estàs preparat? A Hyundai avancem al Black Friday al juny. Volem posar-t'ho fàcil des d'ara mateix i que no t'hagis d'esperar per gaudir dels millors descomptes de l'any. El cotxe que vols al millor preu el trobaràs aquest mes a Hyundai.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC
més
1.
Parlem tot seguit amb en Raimon Duran, periodista, mànager i representant de pilots. Evidentment, Raimon, gràcies per acompanyar-nos per primera vegada al nostre Cafè del Paddock. La setmana entrant tindrem bastanta estona per parlar globalment d'aquesta temporada i sobretot del triplet de curses que ens esperen. Però avui, Raimon, volíem saber de tu el teu parer sobre si Pirelli és o no és culpable del que va passar a Azerbaijan.
Jo m'abono una mica el que diu en Joan d'un possible... d'una de les dues teories que ha dit ell, d'un possible element extern, que també diu Pirelli, per al tema aquest de que és la roda esquerra de darrere, que és la que menys treballa, hi ha només dues corbes importants a dretes, que seria la que afectaria aquesta roda, més dues zigzagues. S'hauria de veure, i suposo que ja ho han fet els senyors de la FIA i els senyors de Pirelli i inclús els equips, a veure si a les voreres, en els pianos de la sortida d'aquestes zigzagues o d'aquestes curbes a la dreta que hi ha, hi ha algun element que pot haver fet tallar els pneumàtics. Que a veure, diem que poden donar problemes, però hi ha 20 cotxes, posen 19 si traiem l'Ocon que va plegar aviat, i durant 50 voltes i només hi va haver l'incident al final de recta del Verstappen, perquè el de l'Stroll va ser el primer terç de la recta,
clar, clar,
o a la meitat, i no va passar res més. I tampoc hi ha tanta... aquests efectes que dieu de que si el pneumàtic es fa gran, etc., això és cert, i tot això no...
més o menys tots dos
no
tenien les mateixes voltes, em recorda-te'n. Un tenia 31 voltes, l'altre 34.
Exacte.
L'altre quantes en tenia, el del Stroll?
34 i 31.
Amb el Dú, vull dir, no havia parat encara.
Clar. Escolteu el que diu el Sergio, que és important,
Això. Clar, sortia amb el pneumàtic Dú des de la graella, no? Encara no havia parat, per això es trobava a la quarta posició, perquè sortia 19è. Per tant, és veritat que el cúmul de voltes que portava i de quilòmetres Stroll era superior al de Verstappen, que havia parat una miqueta més tard, havia parat entre la 14 i la 15, em sembla, no?
Sí, però no hi havia tant... És el que diu el Joan, No hi havia tantes diferències...
Jo ara aquí penso...
No hi havia tantes voltes de diferència...
Fa dos anys...
Entre les que havia fet Verstappen, de les que portava Stroll, Vull dir,
diferència molt important.
El pes del cotxe.
El pes del cotxe.
Anava amb
el cotxe amb un cul de gasolina.
I el
Verstappen anava amb el cotxe ja pràcticament buit de gasolina. O sigui, la diferència de pes són de l'ordre de 100 quilos.
Això és molt important, això que diu Raimon.
Sí, és important. Sí. Tant. Aleshores, a mi la diferència petita de voltes que pugui haver de quilometratge, quan hi van haver molts cotxes que van estar al voltant dels 30 llargues, és important per qüestions de temps, de desgast, però és que ningú diu que hi hagués hagut desgast. Llavors, pot haver-hi un cert factor, però per mi és molt més important el tema del pes. En cas que això sigui un factor que afecti que la Rodex, diguem, es rebentés per si mateixa.
Exacte, o sigui que no hi hagi un factor extern, no? Perquè, Raimon, preparant aquesta intervenció teva, Raimon, ahir, tu em vas apuntar dos arguments que m'interessen moltíssim. El primer, que ha estat un cap de setmana molt accidentat a Bakú, no únicament en Fórmula 1, també en les altres categories. Explica'ns això, com podia afectar.
Bueno, hi van haver tres curses de Fórmula 3, de Fórmula 2, amb una quantitat enorme de cops i de sortides de xocs contra les proteccions, etc. No? Per molt que netegin la pista amb totes les ganes del món, que es va veure com després del cas de l'Stroll els comissaris estaven allà escombrant com bojos la pista, i cosa que era molt normal i que es fa bé. N'hi va bé, però un trosset de fibra de carboni, això ja està perfectament de 10 centímetres, queda per allà al terra, amagat entre les rodes, em refereixo, de les tanques, ve un cop de vent, un altre cop, salta a la pista. Vull dir, això, a veure, és pràcticament impossible. Hauries de passar 28 aspiradors durant tota la nit, cada dia, per fer-ho, i yeah, no ho fa ningú. Llavors, pot passar això. A veure, jo no dic que sigui la raó, no ho dic en absolut, però dic que és una de les moltes coses que poden haver estat. Com hi pot haver-hi una de les fixacions d'una de les voreres dels pianos de les curves que deia a la dreta que estigui suelto, un canto de formigó o del material que s'han fet que fos, mira, que fos així. Curiosament, no sé, vull dir, hi ha tantes coses que jo personalment penso que no, que és molt difícil. Una cosa sí que està més clar, sobretot en el cas de l'Astrol, no es veu tan bé les gravacions que hi han, perquè està molt lluny el cotxe, la cama està com a 500 metres. Però en el cas de Verstappen està una miqueta més a prop, hi ha més d'una presa, hi ha una cosa molt curiosa, que és que la roda no explota, la roda es desinfla. Uh-huh. I això és pinxasso.
Clar.
Que se'n diu. Això és un tall. Perquè si explotés, ho hem vist mils de vegades, centenars de vegades a la Fórmula 1, i el Joan se'n recordarà, quan una cosa d'aquestes passa, surten trossos de pneumàtic per tot arreu. Recordem el Mansell a Austràlia fa no sé quants anys, el Ralf Schumacher a Indianàpolis, a Monza un any anaven perdent trossos de goma per tot arreu.
És així, això, Joan? Sí? Ho recordes, això?
Sí, però...
Què penses tu d'això?
No, hi ha una cosa molt important, a més, és... Això són fets, no? Els equips van portar tots dos la telemetria i en qualsevol moment es veu una baixada de pressió del pneumàtic. Vull dir, és algo que passa i en aquell moment, plum, el pneumàtic perd tota la pressió. Digue-li explotar, digue-li el que sigui, però perd tota la pressió. No és un pinxasso. Un pinxasso, normalment, tens una baixada de pressió que la telemetria, per uns certs metres, pot veure constantment si...
Parles d'una punxada lenta, Parles d'una punxada lenta.
D'una punxada que la fas en 100 metres. En aquests 100 metres tu trobes que en la telemetria pots veure que la pressió va baixant. Mm-hmm. Aquí, en cap, tant en Red Bull com a Aston Martin, cap part de la telemetria indica en qualsevol moment i pensa que està controlat cada segon i cada milisegon, això. Amb els sensors que porten
important.
El automàtic. No indiquen en cap moment que hi hagi una baixada de pressió. L'únic que hi ha és, en un moment determinat, una pèrdua total de la pressió.
Raimon, un altre factor, ja per acabar. Ahir comentaves, quan aquesta conversa que vam tenir per preparar la trobada d'avui, ahir comentaves que Pirelli, d'alguna manera, escolten a massa gent, no? I que això complica una feina que ja és de per si difícil.
Bé, això ara... potser no ha fet directament en aquest cas, però sí que és una mica el que estem veient els darrers anys, que més passa amb altres coses de la Fórmula 1, que és la reacció, l'acció per la reacció, reacció, que passa una cosa i tothom es belluga a intentar fer el contrari en comptes de posar-se a pensar tranquil·lament a veure quina és la solució. I així s'han vist canvis de compostos a mitja temporada, canvis de no sé què a mitja temporada i altres coses, no? I en aquest cas de Pirelli, doncs, a mi fa molta gràcia això. Hi ha els equips, alguns pilots, la FIA i també la FOM. I després hi ha milions d'opinadors, com nosaltres mateixos, i recontra milions d'opinadors que en saben moltíssim, a més, entre cometes, per Twitter, etcètera, i que estan dient tot, cadascú diu la seva i cadascú diu la seva animalada. I llavors, com que avui en dia, per desgràcia, els equips, la FIA, la FOM, etcètera, gestionen una mica com els polítics mirant les enquestes, o sigui, què diu la gent? Això, hòstia, corrents hem de fer això. Doncs és una miqueta, per mi hi ha una miqueta aquesta tendència. Ojo, jo sé que és un tema molt seriós i que evidentment no es tiren a la brava i diuen, ai, ostres, tothom amb els pneumàtics tous, posarem pneumàtics tous. No, jo, evidentment, les coses les pensen i les mediten i les estudien perquè s'hi juguen molt, s'hi juguen moltíssim, i no són tan, i no són tontos ni són burros, al contrari, són molt intel·ligents i en saben molt.
Nosaltres això no ho hem dit, eh?
Ramon, amb això tens bastanta raó, però jo et diré una cosa molt important. Aviam, si no hi ha cap problema de pneumàtics, Pirelli sempre guanya les curses.
Sí, clar.
Bé, no té,
corren sols.
El Pirelli només perd la cursa quan té un problema i quan explota un pneumàtic. Llavors és quan hi ha un problema. Llavors és quan perd una cursa. I això és el que a vegades fa que el comportament i la mentalitat de Pirelli sigui molt més conservadora del que en teoria esperaríem els espectadors, no? Jo, a mi m'agradaria que a Mònaco, doncs, hi hagin més parades de boxes. Per què? Perquè no hi ha manera d'adelantar. I com que no hi ha hem de buscar artificialment algú que canvi la situació d'això. I això és una cosa que la visió és el que busca. I això va en totalment en contra de la comoditat de Pirelli de dir, no, jo no me la jugo perquè l'únic que puc fer és perdre. I de moment ja les guanyo totes. No? Aquesta també és una actitud que jo vull posar sobre la taula.
Perfecte, Joan. Raimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens ha agradat molt les teves puntualitzacions. La setmana vinent parlarem amb tu largo y tendido, que deia aquell, de què ens espera la següent fase del campionat. Una forta abraçada, Raimon.
Vinga, adéu, fins una altra.
Aquesta és una de les polèmiques, evidentment, que hi ha hagut aquest cap de setmana en ocasió del Gran Premi d'Azerbaijan. L'altra va ser la represa del Gran Premi, com sabeu, després de la bandera vermella per l'explosió, en aquest cas, del pneumàtic de Max Verstappen. Després de com va acabar la cursa, com està el Mundial de Fórmula 1? Ens ho explica el Sergio. Sergio, quina és la diferència que hi ha ara mateix entre el Lewis i el Max i com està per darrere d'ells?
4 punts ja entre Verstappen, que té 105, i 101 de Hamilton. Després trobem el Checo Pérez, que ha fet una molt bona remuntada. Norris és quart, Leclerc 5è, Bota 6è, això que s'ho facin mirar, Alonso 7è i Alonso, que és 11è, ha pujat, avançat a l'Ocon. I ara entrem a l'escenari. Si s'hagués donat per finalitzada abans de la bandera vermella, comptant l'última volta que Verstappen encara anava líder, el Max tindria 131 punts per 116 de Lewis, comptant la volta ràpida a l'holandès, però si el britànic hagués finalitzat segon sense aquesta passada frenada, seria primer del Mundial amb 119 punts per 105 de l'holandès.
És a dir, que és un escenari completament diferent, no? O sigui,
ha canviat tot del que podria haver estat.
Del que podria haver estat. O sigui, si la cursa s'hagués donat per acabada amb la bandera vermella, o si Hamilton no hagués trencat, no? Vull dir, no hagués tingut la sortida de pista.
En tot cas, si els dos perden, el que perd més encara és Lewis Hamilton.
I el que guanya més és l'afició, eh?
I tant. I Red Bull, eh?
I Red Bull, que va tenir un cap de setmana...
Que encara és més líder.
Cap de setmana rodó. Maria i Joan, començo per tu, Maria. Què et sembla la decisió de Michael Masi de reprendre la cursa? Va ser justa? Això és Fórmula 1?
Jo estic molt agraïda a Michael Masi que decidís reprendre la cursa, i així com moltes vegades els critiquem per totes les decisions que prenen de penalitzacions o de track limits que sempre han estat en boca de tots les primeres curses, en aquest cas crec que la direcció de cursa mereix un reconeixement per reprendre la cursa, tot i que només quedaven dues voltes. Només senzill hagués estat dir no, doncs pleguem veles i cap a casa i aquí tot que es quedi com està. I, en canvi, ens van lliurar dues voltes d'infart amb canvis, avançaments, estratègies, i jo els reconec i estic molt agraïda. I sí, és Fórmula 1, però és una Fórmula 1 dels americans, d'espectacle, de Liberty Media.
Exacte. Joan, tu què penses?
Però és això, ja ho ha dit molt bé la Maria, no? Antigament, en aquestes ocasions, quan falten dues voltes pel final i tens un accident d'aquestes característiques, el normal és bandera vermella, s'acaba la cursa i bàsicament el resultat és la volta precedent. En aquest cas, ha sigut més afortunat Red Bull, clar, perquè tenia primer i segon cotxe, eh?
Clar.
Primer i segon. Vessin guanyar molt més punts dels punts que van guanyar.
Perquè hagués guanyat Verstappen agafant la classificació i segon el Checo, exacte, i segon el Checo.
Vull dir que en aquest sentit també és això. Bueno, de totes maneres, hi havia altres solucions. Hi havia la solució de sortir darrere del safety car, que és una cosa avorrida, i després hi havia aquesta, que era un risc que ha anat bé, perquè ha sigut un espectacle fantàstic, que és molt bo pels espectadors, però que podia haver sigut una melee d'acabar 10 cotxes a la primera revolta.
Sí.
Bueno, però aquí entren també els pilots, a veure, si una melee, doncs alguns haurien d'aixecar el peu i llavors poder no haguessin hagut tants accidents,
sí,
com tu dius.
Això és el que va dir el Fernando i va passar 4 cotxes.
Ho va fer
va
molt bé,
va dir que s'ho agafaria tranquil·lament. No?
Els van redar tots.
S'haurien de calmar
Fernando,
una mica.
Fernando, una sortida tranquil·lament.
Però a mi m'agrada que sigui així, això.
I tant.
A mi això... Això és un Mansell pur, eh? Una sortida
d'aquest estiu. Ens ha lliurat moltíssimes sortides, Fernando Alonso, espectacular. Si alguna cosa se li ha de reconèixer és que sortint és una bèstia.
Està clar. Escolta, i què hauria fet Charlie Whiting que en Pau descansi? Què penseu?
No, estic convençut que véssim per a l'aconsellar.
Eh que sí?
Sí.
Sergio.
Era la tradició històrica de tot
el temps,
de 40 anys.
La Fórmula 1 més conservadora, més antiga, entre cometes, ara li volen donar una volta amb aquestes curses a l'esprint i amb totes aquestes coses, i de fet ha sigut un bon exemple de lo que una cursa a l'esprint ens pot...
No és ben bé la cursa a l'esprint.
Això és el que li anava a preguntar al Sergio.
És un tastet dels canvis, de la innovació, de fer coses diferents, noves, i que poden sortir.
La veritat és que ho vaig trobar valent.
Ho diré. Agosarat, agosarat.
Diferent agosarat. I valent. No diré ni per bé ni per malament. Sé el que hauria passat en Charlie Whiting, sé el que hauria passat fa un temps, que hagin fet això i els hagi sortit bé, doncs fantàstic, perquè per tota l'afició ho vam disfrutar-ho.
Sí, no, jo he de dir que el primer moment no em va agradar, perquè em va semblar molt artificial. Jo quan van dir que reprenia, dic, per dues voltes, dic, aquí podem... És el que tu dius, Joan, es pot liar un pollastre aquí, com aquell de Bèlgica, amb aquella sortida amb 14 cotxes allà aturats a la baixada cap a l'Orruge.
El primer revolt,
a la Surs, tots enganxats un cotxe molt trinxat.
El 2018 jo crec que ja vam tenir una cosa similar, vam tenir una...
No, com el d'Espa no hem tingut mai res.
Vull dir, aquí a Bakú...
Espa només van quedar dos cotxes.
Però jo...
Aquella cursa va ser eterna.
D'allò no me'n recordo.
Jo me'n recordo perfectament perquè el meu estimadíssim Francesc Rosés va decidir aquell dia agafar-se vacances, amb la qual cosa vaig estar tot sol transmetent una cursa que va durar gairebé tant com aquella del Canadà, també, no?
Que
va ser eterna.
El 2018 va haver-hi a Bakú també una bandera vermella perquè hi havia molt de bris a la pista i els pilots estaven condenats, deien, és que aquí hi ha més restos que pista, no? I crec que també van aturar la cursa i va haver-hi una mini sprint de 5 o 6 voltes que va ser el primer dia dels...
Però no dugues. Jo això de dugues no ho havia vist mai. I el que anava a preguntar, apuntant el que deia la Maria, és, tu creus que això és un tràiler, un spoiler del que ens pot esperar amb aquestes tres minicurses que seran de 10? És que és molt diferent, eh? Una cosa és, a dues voltes has de fer el que va fer Alonso, a sac i destral, a 10 pot entrar una mica l'estratègia. La Maria deia que vam veure estratègia a dues voltes. Jo no sé quina estratègia vas veure, Maria.
Perdona.
Quina?
Sebastian Vettel. Sebastian Vettel és l'únic que es queda un pneumàtic tou nou.
Però això és potre. Això és potre, Maria. Ell és benefici. Ell és intel·ligent aprofitant el que l'obliga el plantejament estratègic del cap de setmana per part d'Aston Martin. Però aquell pneumàtic no se'l guarda, se'l troba, que és diferent, eh?
Però no se'l va trobar ningú més,
Està clar, està clar.
Jo crec que no té res a veure, el tema, perquè ens trobem curses de 10 voltes i si tornem al guió normal, potser la guanya Hamilton i li treu 8 segons al Bottas, vull dir, pràcticament un per volta. Sí que és veritat que hi ha molta agressivitat i que espero que es puguin fer servir a nivell elèctric, no? Tots els nivells màxims de potència, però jo crec que això que ens hem trobat és una situació especial, Verstappen fora, Hamilton que la primer revolt s'autoelimina i ens trobem pilots fora de l'habitual que es creuen que poden fer coses grans i això també és una al·licient molt important.
Joan, explica'm una cosa. Per què va fallar Hamilton? Què era aquell fum que veiem al voltant del seu cotxe, sobretot a l'eix del davant, a la segona graella, i que cridava molt l'atenció? Què era allò, Joan?
Ell diu que es va deixar el Magic Bottom engegat. A veure, el Magic Bottom és un botó que el que fa ajuda a escalfar el pneumàtic de davant. En un circuit de, com ara Baku o Mònaco, el circuit de carrers, el que tu no vols és que el cotxe te'n vagi davant. Vull dir, el que necessites és una bona direcció per entrar-lo. I si tens habilitat ja el trauràs amb el cul. Però sobretot bona direcció, perquè si no, no l'entres i te'n vas recte. Bé, ells tenen un sistema on, apretant aquest botó, passen tota la frenada a les rodes davant. Escalfen molt els frenos escalfen la llanta i la llanta escalfa el pneumàtic. I aquesta és una manera d'escalfar el pneumàtic de davant molt fort. Bé, es veu que es va deixar aquest botó apretat i quan va sortir apret els frenos i va bloquejar davant, darrere, seguia aprenent, apretant i se'n va anar recte. Això és el que ell ha explicat.
Maria, tens més informació
sobre això? Sí, ella a la ràdio, bueno, el que jo tinc entès per les declaracions de Toto Wolff al final de la cursa, el que vam sentir per la ràdio, com bé diu el Joan, és, ostres, pensava que havia... que l'havia desconnectat, no, el botó, perquè aquest botó l'han de desconnectar, pel que tinc entès, abans de la sortida de la cursa, perquè no tinguin tota aquesta frenada davant a la primera corba.
Bueno, per entendre'ns, és un potenciador del repartidor de frenada, no?
Sí, no, és el que passa, el 70% de la frenada cap endavant, en lloc de tindre-ho ben repartit.
Exacte.
Doncs el que ell diu a la ràdio, diu, ostres, jo estava convençut que l'havia tret aquest botó. I això és el que nosaltres sentim a la ràdio. Després, a l'entrevista de post-cursa, Wolff diu que sí que l'havia desconnectat, però que quan Pérez està per avançar-lo, o sigui, quan li està intentant aguantar, sí, perdó, no avançar-lo, sinó li està intentant aguantar l'entrada a la primera curva, el toca, el torna a posar abans d'arribar al punt de frenada.
Involuntàriament, vols
llavors,
dir?
Involuntàriament, que quan fa el moviment de protecció perquè no el passi Pérez, el torna a posar aquest botó. I llavors, és per això ell té...
Mira.
Ell creu recordar que l'ha tret, però en realitat l'ha tret, però és que l'ha tornat a posar. I llavors ara estan discutint de com poden canviar, doncs, tots aquests protocols de cara al futur perquè no els hi torni.
Saps què passa, Maria? Que últimament em sembla que el Toto Wolff no està gaire inspirat, eh? Perquè, clar, després, aviam, la cursa de botes a Bakú va ser vomitiva, això és evident, va ser repugnant l'actuació que va tenir botes amb aquest gran premi, amb un Mercedes, fer el paper d'estrassa que va fer, ja le vale. Però, escolta'm, les coses com siguin, les tones de merda que li van arribar a tirar a Valtteri Bottas pel pit stop de l'anterior Gran Premi és molt injust. És molt injust. Jo ho veig així, vull dir, ostres, jo crec que... Quina culpa,
té Bottas? Aquest Gran Premi no s'han lluït
no,
ni
no,
Mercedes,
no, no. Home,
ni Bottas,
jo crec que ha estat el pitjor cap de setmana de Mercedes amb molt de temps.
És el primer... Després de 55 Gran Premis, sí. És el primer Gran Premi que Mercedes no puntua.
Sí, sí.
No, no. En porten dia dos, eh?
Sí.
I la pressió comença a pujar.
No. Els cicles hi ha un dia que s'acaben. I s'acaben...
Però també s'acaben els circuits urbans.
Exacte, també.
Que
també.
Sembla que és el que penalitza més a Mercedes. Ai, perquè Hamilton no parava de queixar-se.
A veure què passa amb Singapur, no? A veure què passa.
A la zona de Singapur.
Clar. A veure què passa, tot sembla indicar que no es fa, vull dir que, per tant, mira que és llàstima, perquè a mi Singapur sí que m'agrada, i Sergio, a mi no m'agrada Bakú, ho he dit moltes vegades, cada vegada m'agraden menys circuits, també ho he de dir, vull dir, jo amb això sóc molt clàssic, jo sóc dels d'Spa, dels Monzas, m'agraden aquests circuits, que voleu que us digui, però també he de reconèixer que a Bakú sempre passen coses, perquè hi ha hagut 5 edicions... I hem tingut 5 guanyadors diferents, per tant, doncs mira, alguna cosa bona, que jo no sé veure-li, deu de tenir aquest circuit de Bakú, a part de...
Una recta llarguíssima.
Sí. Ui, que interessant, una recta molt llarga, que creatiu.
Una recta llarguíssima, que amb el DRS...
Va, molt bé, doncs anem a córrer a l'aeroport.
Podem córrer a la P7.
Esclar, anem a l'aeroport a córrer, aleshores. Ostres, sí, clar, però això no és Fórmula 1. Una recta, escolta, la recta sé donar gas jo a la recta. Poder no tant com ells, però ho intentaria, com a mínim. No sé, què vols que digui?
Però és que de la frenada...
Sí, home, però aquella frenada, allò, és el que jo vaig tuitejar, a mi m'agradava molt més la xicana aquella que conduïa el pont del circuit de Guadalupe, allà al Canyís, quan corrien els R8s i els cotxes amb trampes de l'escuderia del Messon. M'entens? Vull dir... Que això és el que feia el Joan. A mi m'agradava més aquell circuit, perquè és que no entenc la Fórmula 1 moderna amb motors híbrids, amb tota aquesta comèdia... I que després ens portin a córrer allà amb aquelles muralles que són una imitació de les del poble espanyol de Montjuïc, m'entens? Vull dir, no m'agrada. I a més, com que no em crec l'interès d'Azerbaijan per la Fórmula 1 i no crec en la llarguíssima i coneguda tradició automobilística esportiva d'aquest país, I que no m'agrada que vagin a córrer a països que són dictadures, home, és així. Però he de reconèixer que aquest circuit, doncs mira, Sergio... Oh,
tenim la meitat del campionat així, eh?
Sí, ara sí, cada vegada anem a pitjor.
Sí, bueno, mira, quan fotin aquest campionat jo espero estar jubilat ja.
Això sí que és...
Vull dir, ja s'ho faran.
A Liberty li agrada molt això, però li agraden els calés, eh? Vull dir, i cada vegada jo crec que, per desgràcia, veurem més circuits d'aquesta índole, no? Però bueno, jo crec que és un circuit que, dentro de lo malo, combina una llarga recta que ens permet avançar i combina un sector complicat, exigent pel pilot i que ens ha portat sempre històricament accidents, situacions inesperades i sempre resultats fora una miqueta de la comba habitual. Després tornes a aquests circuits clàssics i pràcticament mai passa res. Però jo sóc més amant d'aquests circuits de tota la vida, Spa, Monza, Silverstone, el nostre circuit, però sí que és veritat que relativament a vegades aquestes noves configuracions ens estan aportant més espectacle.
Aparcades ja les polèmiques d'aquest Gran Premi d'Azerbaijan, entrem ja a la recta final de l'anàlisi de la cursa d'aquest cap de setmana i ho farem amb una sèrie de coses que jo no voldria passar per alt, però que les farem amb un format més breu. Primer que res, el cap de setmana començava, Sergio, amb la notícia de la mort de Mansoor Oger. Qui era Mansoor Oger? Què ens pots explicar?
Doncs era el copropietari i accionista de McLaren des de l'any 84, sí que el Joan el coneixerà bé, soci principal de Ron Dennis fins que es van separar, ha mort als 68 anys després d'una llarga enfermetat. Va portar la marca TAC a la Fórmula 1, primer amb Williams i després a McLaren, on va crear aquest binomi, el TAC Turbo Engines, junt amb Porsche. Ja des de l'any passat estava retirat del Consell d'Administració i a McLaren li van fer un petit homenatge divendres perquè és un home que sempre han considerat com una mica un pare de la marca durant molts anys.
Joan, un personatge fonamental en la història moderna de McLaren, podríem dir que era l'altre braç de Ron Dennis, no?
Bueno, de fet, va ser ell el que va fer pujar amb calés, el que va portar el motor Porsche, que vam guanyar els campionats del 84, 85, 86. Vull dir, és un home que, gràcies a ell, a part de que era una grandíssima persona, supereducat, i increïblement estrany, no? Perquè dius és un home que ve de Saudi Aràbia i resulta que són dos germans de 2 metres rossos,
sí, sí, sí.
I que semblen
suïssos
d'una pel·lícula de Avengers, no? d'aquests superheroes, no? però amb una qualitat humana fantàstica i et torno a repetir, molt amb els peus a terra. Jo he tingut en moltes ocasions hem volat amb ell, amb el seu avió privat, un tio encantador, i que va ser el que va comprar les accions de Teddy Meyer i de Tyler Alexander. Llavors, en aquell moment hi havia Ron Dennis, John Barnard, Tyler Alexander i Teddy Meyer. Ell va arribar, va comprar les accions, el 50% de l'empresa, Ron va comprar els de John Barnard, i al final allà tenien un 50-50 o 60-40, digue-li com vulguis, i ells són els que van, amb aquest sentit, van portar el motor TAC Porsche a ser campió del món per 3 anys consecutius.
I tant.
Molt mèrit de lo que ha fet. Ja havia fet abans com a sponsor a Williams, i una llàstima perquè una persona entranyable i un gran aficionat al món del motor.
Maria, recordo un any que portava desaparegut del circ gairebé 2 temporades perquè ja havia emmalaltit. Crec que Mansoor Oger ha tingut més d'un càncer, crec.
Sí.
I
un doble trasplantament,
exacte,
de pulmó el 2013.
Exacte. Crec. I si te'n recordes, va desaparèixer i quan el vam veure reapareix. És que recordo haver tingut aquesta conversa amb tu i amb el Joan de dir, però aquest tio què s'ha fet? Però si està millor que estava quan tenia 40 anys. Te'n recordes,
sí,
això? De cop i volta va aparèixer...
No sé si va ser Bahrein. Va ser Bahrein
potser
el 2014, sí. Que el vam veure.
Sí. I recordo que vam dir, però sí, aquest tio no és. Aquest tio és un actor que l'han posat i ens estan dient que és Mansoor Oger perquè semblava realment que havia fet un pacte amb el diable. Aquest home va rejuvenir, però ara, malauradament, doncs ha mort això amb 68 anys.
68 anys, no era un home gran, 68 anys, sí. Avui en dia es pot considerar encara...
I no només McLaren li va fer un homenatge aquest cap de setmana, tots els equips van tenir una menció especial, fins i tot Christian Horner, portava un braçalet
sí,
negre.
Sí, sí que és veritat.
I també a totes les entrevistes va tenir un moment
que
per,
recordar
per
que
reconèixer la figura de...
Que Red Bull al començament també va portar publicitat de Tag Heuer, abans d'entrar amb l'acord amb Casio, era, no? Abans d'entrar amb l'acord amb... Ara tenen uns altres rellotges, ara, no?
No tens, tens raó.
Oi que sí? Els primers anys de Red Bull portaven la publi de Tag Heuer. Molt bé. Escolta, Maria, ahir al vespre vaig parlar amb el nostre estimadíssim Checo Pérez, que el mateix diumenge van arribar a les 4 de la matinada, arribaven a Madrid amb un vol privat, i vaig trucar al nostre benvolgut Xavi Martos per felicitar-lo per la cursa, i vaig dir, nano, va sortir més al final de cursa per la tele que Christian Horner. I dic, escolta, felicita el Checo, i diu, té, digue-li tu. I me'l va passar perquè estaven entrenant, no? I no he parlat mai amb un Checo tan exultant com la conversa que vaig tenir amb ell ahir, després de la victòria, com estava de content, inclús em va fer conyes amb el Madrid, amb el Barça, estava simpatiquíssim el tio.
No m'ha imaginat
amb
l'inici de temporada que ha tingut i els daltabaixos i l'arribada al Gran Premi no va ser fàcil,
no,
i és veritat que, però sí que és veritat que des del primer moment, des dels lliures 1, es va notar bé, es va notar còmode i va reconèixer que havien fet un pas endavant i que ja es trobava molt còmode en el cotxe, que ja creia haver-li agafat el punt. I fixa't tu, que tothom, Christian Horner també, i ell mateix va dir que l'única volta dolenta que havia fet aquell cap de setmana va ser la de classificació.
Creus que aquest resultat li pot valer la renovació automàtica? Perquè Marco, amb la seva simpatia habitual, no fa gaire, va fer unes declaracions i dir, s'ha de guanyar això,
Escolta, jo crec que automàtica no, però...
Bueno, però molt a prop, no?
Ostres, jo crec que si no renova Checo Pérez...
Ha portat 69 punts, Checo Pérez. 69,
L'error més gran dels últims anys, perquè el que aporta Checo Pérez amb aquest equip és
el que s'esperava d'ell,
francament.
El que s'esperava
d'ell. Sí, jo crec que el que s'esperava d'ell, i jo crec que fins i tot més.
Una mica més.
Perquè també la pinya, i a mi personalment també m'ha sorprès, la pinya que està fent en Max Verstappen, la feina d'equip conjunta que estan fent, no és el Checo Pérez que estava constantment barallant-se amb Esteban Ocon. És un altre Checo Pérez.
I a més, Maria, feia molt temps que el segon pilot de Red Bull no pujava al podi. No solament puja al podi, sinó que ho fa guanyant. Que és el que tu dius, això és més del que... Exacte, des de l'època de Daniel Ricciardo.
I si vés aquesta cursa, vés guanyant Verstappen, vés fet segon, a un segon de Verstappen.
Sí, perquè tenia un ritme brutal.
Albon va fer un parell de podis, però no va arribar mai a col·laborar realment activament amb Verstappen, i crec que ja fa 3-4 programes vam parlar, des de que Ricciardo marxa de Red Bull, la contribució de Verstappen als podis globals de Red Bull, crec que la dada era un 92-93%, potser havia fet 38-40 podis, i des de Ricciardo...
I el segon pilot
era, ens anava a anar a Albon Mugello.
Imagina.
Per trobar el primer, vull dir, que és, perquè Gasly no em va fer cap, vull dir, cartela.
Joan, a mi em va alegrar molt aquesta victòria de Checo Pérez, molt.
Jo crec que a part que és un pilot
fabulós,
un tio que sap tractar els pneumàtics, que ho ha demostrat moltes vegades, estic tremendament content per ell, perquè és un tio que es mereix, primera, estava sense cotxe, i es mereix estar en Fórmula 1, amb un equip guanyador, i ho ha demostrat que és capaç de guanyar. Vull dir que tot això és tremendament positiu per la Fórmula 1, per ell i per Mèxic, no? que a sobre és un pilot que ha creat el Gran Premi de Mèxic. Gràcies a ell tenim el Gran Premi de Mèxic, que és fabulós. Vull dir que,
I tampoc desmereixer la victòria de Pérez, que ha guanyat perquè Verstappen no ha acabat la cursa.
Que va fer una cursa atòmica.
No, i que podria haver guanyat la cursa amb Verstappen en pista.
Bueno,
perquè
no sé si l'haurien deixat.
Això és un altre tema.
Clar.
Però el problema que té amb el pit stop, que el retrassa i no és suficientment ràpid com és el de Verstappen, si hagués estat amb els sota dels 2 segons com el que va estar Verstappen, segurament hagués avançat fins i tot Verstappen en pista. Li hagués fet l'undercut o l'overcut a Verstappen.
Sí, m'alegra la victòria de Checo, però m'alegra extraordinàriament també la segona posició de Sebastian Vettel, O sigui, molt contents amb el resultat de Vettel. I que el faci amb Aston Martin.
Jo soc molt pro Vettel, però aquest cap de setmana finalment l'hem pogut veure, sí, hem pogut veure la reaparició de Sebastian Vettel, tant
això
en
li ha de posar les piles
com en cursa.
Clar.
A tots, jo crec, a tots, a l'equip també, que tenen feina.
Bueno,
lo més important, a part de la posició, és que hem vist un Vettel quan era Vettel campió del món.
Sí.
Vull dir, hem vist un lluitador
avançant, jugant-se-la, totes aquestes coses que...
Cuidant els pneumàtics des del principi.
Ha sigut criticat.
Impecable.
Portem criticant, o ha sigut criticat per molts anys, el fet de que va guanyar 4 campionats amb el millor cotxe, i que després, si no estàs amb el millor cotxe, no ets un bon pilot. Sembla que haguessin perdut la...
Sembla que Hamilton els hagi guanyat amb el Haas, també, els mundials.
Exactament, Maria, exactament. Doncs aquí tornem a veure un Vettel amb ganes, amb il·lusió, i la veritat és que una cursa brillant, de la mateixa manera que Gasly.
Exacte, Sonoda, aquí anava. No, Gasly, i Sonoda. A mi em va agradar molt Sonoda, tot i que Alonso li va arrencar el cap amb aquell avançament, em va impressionar. L'avançament d'Alonso, em vaig posar dret a aplaudir de traca i mocador l'avançament que va fotre allà Fernando Alonso. Però és que Sonoda també va tenir un vol bon... No, cap de setmana no. Perquè es va esparracar en algun moment, però...
No, però els Alfa Tauris anaven molt bé.
Molt bé anaven, molt bé. Motor Honda va bé.
El motor Honda a baixes revolucions sembla que funciona,
sí,
molt bé,
Sí, té baixos. Sembla que té baixos. En un circuit d'aquests, amb una part ratonera, com és la part estreta aquella de la muralla, doncs anava
jo crec que ara mateix a l'universo Red Bull té un problema molt gran, Perquè Checo té totes les papeletes per perseguir, a part que també té un potencial econòmic que li ajuda a la marca. Té a Gasly, que ho està fent espectacular.
I que mereix un cotxe millor que l'Alfa Tauri.
I ojo amb Alpine, que també estan allà una miqueta. Sonoda no ho està fent malament. Ara s'ha traslladat a viure a prop de Faenza per estar més a prop de la família Alfa Tauri. Ojo amb Albon, que el tenen al DTM. I ojo amb Liam Lawson, que ho està fent espectacular a Fórmula 2, al DTM. Vull dir que... tindran problemes,
Acabem. Això que dèiem, Fernando Alonso, carai, ja ha superat Ocon al Mundial, L'actuació que va fer la ressortida va valer el Gran Premi, realment. A la primera part, Joan, no sé si creus que l'estratègia d'allargar tant el pit stop era l'adequada. No creus que van estirar massa aquells pneumàtics, els Alpine? I que el van condemnar molt a la cua? No ho penses?
Bueno,
quan va posar el dur, vull dir...
Jo crec que potser sí que el van allargar una mica massa, però el que és evident és que el pin amb el pneumàtic dur no va massa bé. En canvi, el pneumàtic tou, doncs sembla que tenen un cotxe bastant, bastant bo. Què vol dir això? Que els hi és molt difícil crear calor al pneumàtic. Els hi costa molt entrar en aquesta fase que el pneumàtic funciona a la temperatura que té que funcionar. I això és un problema que tenen que treballar. I els hi queda molt per treballar encara.
Quan deia que havien allargat, volia dir amb el segon pneumàtic, evidentment, després del canvi prematur que va fer canvi pensat de la primera volta, no? Maria, Ferrari, Leclerc, ostres, molt bé a la quali, però després a la cursa vam veure com llançava la
pole. Molt bé, gràcies a Hamilton.
Gràcies a Hamilton.
Sí, amb el rebuf.
Sí, senyor. Sí, que no és fàcil,
Però Hamilton també amb el de botes, O sigui, aquí tots ens vam beneficiar una mica.
Sí, però després també vam veure alguns fent el papet, intentant fer el rebuf, cosa que em va agradar perquè va demostrar que no és tan fàcil aprofitar un rebuf. I Sainz, un cap de setmana una mica estrany. No creieu que el va penalitzar molt aquella errada que va cometre després de canviar pneumàtics, aquell recte que es va marcar? Doncs clar, això el va paralitzar una mica, no? Jo crec que l'errada va ser...
La classificació també, amb l'accident de Tsunoda, que també el condemna a sortir de més enrere, però tot i així el Ferrari crec que esperava molt més després de Mònaco, però encara no està on nosaltres esperàvem que estigués per aquesta cursa, perquè tant Sainz com Leclerc vam tenir moments de tot. Però com tu bé dius, sí, la sortida de l'escapatòria amb el pneumàtic fred és el que condemna Sainz, perquè es reincorpora el 14.
Sí, i va trigar 10 voltes a passar allà.
Sí, clar.
A partir d'allà, doncs, posa't a remuntar. No?
Clar. Joan, què deies?
Ell mateix ha fet una autocrítica bastant bona i molt sincera, Carlos. Vull dir, ell ha vist que hi ha alguns punts amb ell que té que millorar moltíssim, però jo el veig, hi ha una cosa de Carlos que tots hem d'estar, crec que estarem tots d'acord, que és un tio que creix,
sí.
que creix.
Que no fa canvis espectaculars, però que no para de créixer.
Però no para de créixer.
És veritat.
No para de créixer i d'agafar informació, i a part del bon rotllo que tenen amb el Leclerc, amb l'equip i amb tot el que està passant en aquest moment al món Ferrari, jo veig un Carlos molt convençut, molt dur, i molt dur amb ell mateix quan ell s'equivoca. I ell sap que aquest cap de setmana no ha sigut el seu millor cap de setmana, ni en la cursa ni en classificació.
I després d'Azerbaiyán, Gran Premi d'Hormidina.
Jo crec que arriba el teu gran premi favorit de l'any,
sí,
no?
Sí, senyor.
Anem a Paul Ricard la setmana vinent. L'any passat no vam tenir gran premi. Anava a dir gràcies a Déu, però quedaria lleig perquè va ser gràcies a... o per culpa de la pandèmia. I està previst que hi hagi públic. Bueno, a veure si hi ha algú.
Oh, crec que diu el Procicat.
Haurem de preguntar al Procicat.
El Procicat també mana a França.
Amb les entrades disponibles des de 48 euros i és el debut de les Woman Series, que tindrem
que
Nerea, Marta i Belén allà, junt amb la Clio Cup i la Fórmula 1.
Que interessant, que interessant. Doncs ho seguirem amb molt d'interès. Joan, Maria, gràcies per acompanyar-nos. Bé, Maria, a Paul Ricard t'agrada tant com a mi aquell gran premi, però tu i jo en tenim un de favorit encara, eh? Tenim un que encara ens agrada més, que és Sochi. Sochi,
sí.
Maria. Eh?
Oh, sens Sochi. Dubte. Sochi. Un, per lo de, un pel circuit i l'altre per tot el de fora del circuit, diguéssim.
És sí, l'únic
no,
lloc...
No sé, no sé, si em dius amb quin et quedes, francament em costaria decidir, però sí que Sochi, mare de Déu, se'm fa dur.
És l'únic lloc
Rússia,
del món...
Rus en Rússia.
L'únic... Has vist que aquesta setmana no he posat secció, eh?
No, ja m'ho guardo per la propera.
Doncs és l'únic lloc del món on he vist a la Maria pujar tres corxees al seu to de veu, amb tota la raó del món. Algun dia explicarem la història de Maria Serrat a Sochi, amb rus... i un pot de lac. Algun dia ho explicarem. Maria, Joan, gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
Molts petons i una forta abraçada. Fem una pausa i tot seguit, motos.
RAC més 1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
En una època on cada vegada hi ha més restriccions pels negocis, des de Ford t'ho volem posar una mica més fàcil. Perquè amb la tecnologia híbrida elèctrica sobre motor dièsel amb etiqueta Eco i la tecnologia híbrida endollable amb etiqueta zero, podràs beneficiar-te de les màximes ajudes de govern. 3.000 euros de descompte amb etiqueta zero i 2.000 euros amb l'etiqueta Eco. Molta per la ciutat sense restriccions. Entra a Barcelona amb Trànsit Hybrid. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquest hivern ha estat molt dur. Per això, a Hyundai, creiem que et mereixes que l'estiu comenci amb bones notícies. Estàs preparat? A Hyundai avancem al Black Friday al juny. Volem posar-t'ho fàcil des d'ara mateix i que no t'hagis d'esperar per gaudir dels millors descomptes de l'any. El cotxe que vols al millor preu el trobaràs aquest mes a Hyundai.
Arriben els Spring Days a Ocasión Plus.
Només aquesta setmana, compra't un cotxe nou a un preu imbatible.
Fins al 35% de descompte en una selecció de més de 1.500 cotxes.
Ocasión Plus, número 1, relació qualitat-preu. Garantit.
Comprova-ho. Ocasión Plus, dos centres a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC
més
1.
RAC més 1 us està oferint Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
I l'avió del Cafè del Paddock s'enlaira ara perquè de la pista de Fórmula 1 passem a la pista de MotoGP. Recuperem la connexió amb el Quim Salvador i seguim també aquí a l'estudi amb el Sergio. Sergio, com està el Mundial de Fórmula... de MotoGP després de la cursa d'aquest cap de setmana? Explica'ns.
Doncs Fabio Quartararo no ha tingut el millor cap de setmana que esperava, però continua líder del campionat amb 14 punts d'avantatge sobre Zarco, que encara no sap el que és guanyar MotoGP. Miller és tercer, trobem en Joan Mir cinquè, Espargaró, que és vuitè, llàstima de la caiguda, i a Marc Márquez, que Tourzé.
Quim Salvador, victòria inesperada però merescudíssima d'Oliveira. Jo crec que tot el que va passar en aquest Gran Premi, d'alguna manera, ha fet una mica opaca l'actuació del pilot portuguès, que per mi va ser esplèndida. Va fer una cursa increïble, sense ni una sola errada, en un circuit que li agrada, que coneix molt bé, però caram, s'ha de fer el que va fer.
Sí, sí, Oliveira va estar d'11 sobre 10, ho va fer tot perfecte. De fet, no semblava un outsider, en el sentit que Miguel Oliveira, doncs encara a MotoGP, no ha acreditat ser un candidat al títol mundial.
Home, sinó ha guanyat que tres curses ja de MotoGP, amb la d'aquest diumenge.
Sí, sí.
Ja n'ha guanyat però... més ell sol que tu i jo junts. Fixa't, eh?
Qualsevol n'ha guanyat més que tu i jo junts. Però, no, no, Oliveira, el que més em crida l'atenció és el seu domini de la situació, perquè és veritat, l'any passat va guanyar dues curses, ja sap el que és guanyar a MotoGP, però és que va controlar la cursa perfectament, va tenir lligat curt sempre Fabio Quartararo, que era el gran favorit i que és el líder del Mundial. És veritat que Oliveira i KTM la van encertar amb l'elecció dels pneumàtics, duien durs davant i darrere, i això va ser un petit ajut al final de la cursa, però és que Oliveira no va brillar només al final, és que va sortir com un coet, es va escapar, el va atrapar Quartararo, allà ens pensàvem que Quartararo imposaria la seva llei perquè havia estat de llarg el millor als entrenaments, i què va? Oliveira el va tornar a passar i el va tornar a deixar enrere, després hi va haver els problemes de Quartararo amb la granota i amb la sortida de pista i li va passar de tot al francès de Yamaha, però ho has dit tu, Oliveira va fer un cap de setmana, sobretot diumenge, una cursa absolutament perfecta, ens havia avisat a Mugello, i aquí hi ha una altra cosa que crec que és interessant, Josep Lluís. Si Oliveira ha dut la KTM, que havien començat fatal la temporada, a la segona posició a Mugello, un circuit que sí, que té una recta molt llarga, però tota la resta són revolts ràpids enllaçats. L'any passat havíem vist guanyar la KTM a Àustria, a Breno i a Portimao. Més aviat, circuits stop and go, circuits de gas a sac i frenada a sac. Què vol dir? Que el nou xassís de la KTM és gairebé com el de la Yamaha? Potser vaig massa lluny, però que guanyessin... Perdó, que fes segona Mugello i victòria a Catalunya, que és un traçat completíssim amb l'autoritat amb què ho va fer Miguel Oliveira, em fa pensar que KTM sí que han fet un pas endavant important. És cert que els altres pilots de la marca no van estar tan bé, però Binder tampoc ha estat al lluny del capdavant, i els que tindran molta feina seran Suzuki i Honda, que veuen com Yamaha, Ducati i ara també KTM, doncs els passen la mà per la cara.
Escolta una cosa, Quim, amb tot això em fa pensar amb el mèrit que pugui tenir Dani Pedrosa amb tota aquesta progressió d'aquesta moto.
Sens dubte en té molt. No li hem de donar tot el mèrit al Dani. A KTM hi ha gent que treballa fa molt temps, hi ha enginyers, hi ha una part del mèrit que és el Pol Espargaró, que és era el pilot número 1 que va fer evolucionar aquesta moto fins l'any passat, que va canviar cap a Honda, i ara potser si pogués tornar enrere no faria el canvi, tot i que, com dèiem diumenge, quan et truca el Repsol Honda no pots dir que no. Baix cap concepte, que diria Joan Gaspar, no? Però sí que el Dani segur que hi té molt a veure, perquè el Dani sap posar motos a punt com gairebé ningú a MotoGP. I va haver una imatge diumenge que hem vist per les càmeres de DAZN que m'ha fet moltíssima gràcia, que és que després de la cursa, Dani Pedrosa, no sé on havia anat, però torna cap al box i tot l'equip surt a ovacionar-lo. I el Dani veu tota aquella gent aplaudint i es gira, com mirant si hi ha algú darrere. I això diu molt del caràcter del Dani... Clar. Que se centra molt en coses de competició, en posar de punt, i això una mica les coses més, no sé...
Més terrenals.
Mai han interessat massa, no?
Ja. Escolta, ahir hi va haver test al circuit, i he vist que hi havia... Però no els tinc identificats, no sé si tu els tens identificats, que KTM va rodar amb dos pilots provadors, test 1 i test 2, driver, rider, però no sé qui eren. No sé si era el Dani, doncs... no sé si el Dani va rodar, no... Crec que...
La veritat és que m'agafes en fora de joc.
No, era una
imagino
curiositat.
Que el Dani devia rodar, perquè si era Catalunya aquest cap de
per
setmana,
això dic, per això
havia de sortir a pista ahir, però no ho tinc confirmat.
Molt bé, escolta, el que a mi m'agrada de la victòria, jo m'alegro molt per Oliveira, moltíssim, perquè és un noi extraordinari, d'una educació inhabitual, podríem dir, en els paddocks. M'alegro per KTM, m'alegro per Dani Pedrosa, però sobretot m'alegro per tots els aficionats, perquè Carles Checa la setmana passada en aquest mateix programa deia, aquest Mundial ara és molt més imprevisible, i la victòria de KTM és que escolta, jo faig autocrítica, en cap moment vaig posar una KTM en els pronòstics. Jo que he escrit diverses prèvies per diversos mitjans de comunicació, en cap moment vaig considerar que KTM o algun dels seus pilots podia fer res en aquesta cursa. I me n'alegro d'haver-la cagat en aquest sentit, perquè això dona més emoció i més interès al certamen.
Ja som dos i hem de reconèixer que no en tenim ni punyetera idea, perquè jo tampoc posava cap KTM als pronòstics. Però sí, és interessant. Evidentment, a Yamaha no els hi fa cap gràcia, perquè es pensaven que guanyarien amb la gorra amb Quartararo. Ja sé que tu sempre apostes per les Ducati, que és la moto més completa, però de cara al campionat és fantàstic, perquè ens pensàvem que Quartararo donaria, home, un cop de gràcia és molt aviat, però guanyant a Catalunya començaria a obrir forat a la general, i va i resulta que guanya Miguel Oliveira, Quartararo té problemes, una altra marca que se suma a la lluita, i és clar, em comença a recordar una mica el Mundial de la temporada passada, que aquestes alçades, vaja, aquestes alçades dic de número de curses, de dates no, perquè no havíem ni començat, ningú haguéssim apostat que Joan Mir acabaria guanyant el Mundial, i el va acabar guanyant. Vull dir que ara mateix sembla molt clar que Yamaha i Ducati estan per davant, Quartararo fins dissabte era el grandíssim favorit, i ara apareix Oliveira, i segurament hi haurà reaccions, no sé per part d'Onda, perquè els veig molt, molt moixos a tots plegats, sí, però potser per part de Suzuki. Joan Mir, que va despotricar de valent dissabte, diumenge no va estar lluny del podi i es van equivocar amb el pneumàtic, i ell mateix deia que havien perdut una oportunitat. És a dir, que no tindrem segurament un campionat de monòleg, que només ens agrada, parlo per mi, quan és un pilot català, posa-hi Marc Márquez, el que fa el monòleg, i en canvi aquesta alternança doncs ens anirà molt bé a tots, ho fa molt interessant.
Està clar, està clar. Les Ducati van saber aprofitar les característiques del circuit. Jo crec que brillantíssima cursa de Johan Zarco. De vegades em sap greu, perquè no posem en valor, Sergio, el paper que està fent Zarco en el Mundial, perquè com que és un pilot que passa sense fer soroll per la vida, que per no tenir no té ni xarxes socials, cosa que l'honora, doncs, ostres, de vegades, pobre tio, no el tenim en consideració, però escolta'm, allà està, no?
I
va fer una cursa per mi impecable, de menys a més. Quina gestió del gran premi tan sensacional que va fer Zarco.
Aquest perfil baix, jo crec que quan estava a KTM, jo crec que va aprendre suficient, no? Perquè jo, quin tu sabràs més, quan va sortir de KTM, anava despoticant de tothom i donava la sensació que era un pilot que havia perdut totalment el nord. Però ara veiem un pilot de molt perfil baix, que està fent curses molt completes i que està portant la Pramac Racing, que és la mateixa moto que la Ducati oficial, inclús més allà que Miller i Van Naya, i té la pressió, entre cometes, de pensar que quan el Jorge Martín estigui bé tindrà allà un pilot jove que l'apretarà. Jo estic encantat amb el nivell de Zarco, estic encantat amb un KTM per donar-li més emoció al Mundial, i sobretot, i llàstima per l'Aleix, perquè jo crec que Aprilia, pas a pas,
té mala sort, pobre Aleix.
Van arribant. I al final de temporada pot ser interessant.
Moltes caigudes...
Sobre Zarco.
Sí, digues, Quim. Sí.
Hem de tenir molt en compte que aquest noi és segon a 14 punts del líder del campionat.
Exacte.
I no ha guanyat encara, i ha estat molt a prop de guanyar diverses vegades. No s'està precipitant gens ni mica, això és bo. En algun moment, però, sí que haurà de fer el pas endavant, de dir, si vol lluitar pel títol, he de començar a guanyar curses, però el veig molt serè i molt centrat. Ve d'una situació dificilíssima, quan ell va decidir baixar de la KTM, perquè veia que amb aquella moto no anava enlloc, i pràcticament va quedar fora del Mundial. Després ell es pensava que seria el substitut de Lorenzo Repsol Honda i van posar l'Àlex Márquez, una altra situació complicada. L'any que ve torna amb una Ducati, sí, però amb l'equip A20 i Sponsorama, que és l'equip menys competitiu, així ho diuen els resultats del Mundial, i enguany apareix aquí. El veig un molt bon pilot, el talent ja ens el va demostrar Moto2 amb dos títols mundials, té poc carisma, però té molt nivell, sí. Joan Zarco, i el veig molt centrat. Diumenge li vaig preguntar, es pot guanyar un Mundial sent pilot satèl·lit? I em va dir que sí, perquè al final ell té moto oficial però pintada de Pramac. I li vaig preguntar també al Fèlix, al Fèlix Rodríguez, de l'equip Pramac, us deixaran guanyar el Mundial? I es va posar a riure i va dir, si som l'única opció, pots pujar-hi de peus que sí. Per tant, Zarco està fent el que ha de fer. Està allà a mantenir-se en la lluita i ja arribarà el moment d'intentar donar el cop de destral arriscant una mica més.
Diumenge vas entrevistar a tothom que es va posar a l'abast. La veritat és que no va faltar cap dels protagonistes a la transmissió des de RAC1. I no sé si, més enllà del que vam escoltar en antena, vas tenir l'oportunitat allò, mentre esperaves doncs allò entrar, que et donguessin pas. No sé si vas poder parlar amb els pilots del Revolt 10, perquè el cas és que hi va haver moltes caigudes al Revolt 10. Què deien els pilots? Els hi agrada? Els hi va agradar l'asfalt? Es mantenien amb la mateixa opinió que van expressar quan van rodar per primera vegada amb motos de carrer, o ara que han rodat ja amb motos no de repartir cartes, sinó de debò, han canviat de parer? Què penses? O què vas recollir?
La veritat és que diumenge en vaig sentir parlar poc del Revolt 10, li vaig preguntar específicament a en Marc Márquez i em va dir, es fa el lliscant? Diu, no, que he frenat més tard.
Sí, va ser molt més, molt més.
Quan frenes massa tard, te'n vas a terra. Deixa'm fer una interpretació que em trec de la màniga, que és que aquest Revolt permet jugar més que el que hi havia abans, aquell angle tan tancat que gairebé només hi havia una manera d'entrar i bé.
Però passa factura.
Més, com que és un... ja, exacte, com que és un possible punt d'avançament, doncs, i com que feia, vaja, com que el Revolt era nou, em sembla que la cursa, molts dels pilots que van caure allà, doncs encara estaven jugant a veure fins on podíem arribar en aquest Revolt. I sí, s'ho van trobar, però anant per terra. No he sentit crítiques, a mi m'agrada molt més, i tothom coincideix que és molt més el caràcter del circuit. Sí que és veritat que hi ha un canvi d'asfalt, i home, això sempre fa la guitza, perquè el nivell d'adherència et pot variar una mica.
I ara, les polèmiques que hi va haver, perquè també n'hi van haver, les polèmiques no només van estar al circuit de Bakú, també al circuit de Barcelona-Catalunya, i no únicament a MotoGP, després parlem de la polèmica a Moto3, però en primer lloc, la polèmica per la doble amonestació a Fabio Quartararo. La primera amonestació va arribar pel que en diuen un shortcut, o traduït al català, per fer drecera. En un dels revolts se'n va anar cap a... no va tenir a terremei que anar-se'n cap a la zona de la long lap, la volta llarga, és a dir, la zona on es cobreix la penalització per la circumstància que sigui, i el van penalitzar amb 5 segons de temps afegit al que acumulava fins aquell moment. Què en penses d'aquesta penalització? D'alguna manera ho has apuntat abans i jo estic completament d'acord amb tu, perquè per mi, i deixem que m'avanci, en la pena ja portava implícita la penitència, perquè Quartararo tira llarg, no guanya posició i a sobre fa més metres que els seus rivals. Per tant, si hagués entès la penalització si hi hagués hagut un guany, però jo no el vaig veure per enlloc. Però tu has apuntat una cosa que m'interessa molt, que és la part política d'aquesta penalització. Explica'ns-ho, això.
Mira, és que ves Quartararo no torna a la pista de manera perillosa, que seria un altre element a tenir en compte, no? Exacte. Si tornes a sac i obstaculitzes un altre pilot, home, t'han de picar la cresta. Diumenge no vaig entendre què passava amb aquesta penalització de Quartararo. Estàvem tots pendents del problema que va tenir amb la granota, que anava a pit descobert com els ciclistes pujant al Dier a ple mes de juliol al Tour de França. I de sobte ens diuen, quan ja s'havia acabat la cursa amb Quartararo, tercer després de lluitar un cos a cos amb Jack Miller, que això va ser segurament una temeritat, però que també diu molt de jugar-se un podi amb Jack Miller amb la granota oberta. I ens diuen, penalitzat per haver tallat la xicana. Ostres, ja ni me'n recordava en aquell moment de quan va tallar la xicana, feia dues o tres voltes. Segurament direcció de cursa també estava pendent de la qüestió de la granota i no tant d'això, i de sobte ens diuen això. Després vaig conèixer una explicació, que és que no, quan surts de pista el tornàs d'haver perdut un segon i només havia perdut 7 dècimes. Mira, això el pilot no ho pot calcular de cap de les maneres, i prou feina té reintegrant-se a la cursa. Si el reglament ho diu, doncs no ho sé. A mi, Josep Lluís, em fa la impressió que tenien clar que havien de fer alguna cosa amb Quartararo, i això de la xicana va ser, doncs mira, ja està, ho resolem així, el traiem del podi. Mare, i passa que t'he vist. I 5 hores després, com que el paddock i tot l'entorn de xarxes de MotoGP bullia amb la famosa situació de la granota oberta i llançar la protecció pectoral en marxa...
Escolta, això ho vam dir al primer moment nosaltres a la transmissió.
Sí,
eh? Això
ho vam dir... Ho diu el reglament i ho diu la sensatesa, que no pots tenir un pilot en pista sense totes les proteccions de lloc, havia d'haver estat bandera negra, i llavors encara el van tornar a penalitzar perquè es van adonar que s'havien quedat curts.
Quan el deixen que durant un grapat de voltes el xaval s'estigui jugant la vida amb la granota oberta. O sigui, la penalització posteriori poc que serveix de res, és una penalització només per és un bien queda, aquesta penalització.
Però és maquillatge.
Sí, sí, jo penso això, però escolta'm, hi ha gent que pensa el contrari. Com ara aquí... Doncs com ara, algú, el que jo he presentat com a periodista, però sobretot artista, gran amic nostre i gran amic d'aquesta casa, Gonzalo de Martorell. Gonzalo, com estàs?
Doncs apassionat amb aquesta entrevista que esteu tenint, sobretot perquè estic d'acord amb moltes coses i amb altres, òbviament, gens.
No sé per què no m'estranya.
No t'estranya,
Que ens portis la contrària. Aviam, la primera... la drecera, la penalització, per això que en diuen el shortcut, que queda tan bé, eh? Que, és a dir, que la meva àvia em deia fer via. Sí. Què en penses d'això?
Jo crec que deu ser la primera vegada que es penalitza a un pilot per perdre temps. Estic completament d'acord. Se'l penalitza, no se sap molt bé per què. Hi ha hipersensibilitat amb el tema, per desgràcia, del pilot que va morir la setmana passada. I bueno, es decideix canallar, no se sap molt bé per què, però s'ha de penalitzar i el penalitzarem per això. Però és obvi que Quartararo no treu cap avantatge d'aquella drecera, sinó que perd temps.
El tema de la granota, el tema de la granota descordada. Tu què penses? Nosaltres, tant el Quim com jo, estem d'acord amb que se li havia de mostrar la bandera negra i que la penalització posterior ens sembla una pamema. Tu què penses?
És que jo crec que no se'l tenia ni que sancionar. Mira, estem tot el dia... No. Estem tot el dia parlant d'èpica, reclamant èpica. I quan arriba algun moment que ens la pot proporcionar, correm a amagar-nos a sota de la taula del director de cursa preguntant-nos què està passant. El que va fer el Quartararo no és més diferent del que feien els pilots dels 80 o dels 90 quan arribaven a meta amb trossos de carenat penjant, o sense una bota, o sense una visera del casc, perquè en un frec a frec l'havien perdut. El que va fer el Quartararo és ser pilot de carreres, és intentar fer podi, intentar guanyar aquella cursa, malgrat aquell problema. Òbviament que el Quartararo era molt conscient de que s'estava jugant la vida i de que si queia es destrossava. Però li era igual, perquè és un pilot de carreres i a mi m'agraden així els pilots.
Yeah.
No m'agraden els pilots que deixen de córrer perquè els hi tira la sisa del món, ho entens? No m'agrada.
És a dir, que entenc que el dia del desfile de la victòria, tu quan vas al desfile de la victòria, el que tu et posa és quan surt la legión, perquè van com el Quartararo, amb la camisa oberta fins al penúltim botó.
Pues mira, a part que vaig dir que jo sóc una gran assídua als desfiles de la victòria, però no solament els d'aquí, sinó els de tots, els països, vaig a tots. Més enllà d'això, vaig dir que sí. És a dir, a mi, mira, el motociclisme és un esport d'altíssim risc. I hem
però aquí no anem amb la cabra, aquí no anem amb la cabra.
Escolta, hem de conviure. Aquí es tracta d'un incident de cursa. Jo pregunto, si en vez d'obrir-se el mono se li hagués trencat una estribera, també li haguéssim tret bandera negra?
Diferent.
No, és diferent. Per què és diferent? És un incident de cursa.
Per un estrep trencat, no tens tant control sobre la moto, però el risc de perdre la vida en una caiguda no té res a veure amb anar amb la granota oberta.
Escolta, Quim, tu ets pilot.
Jo entenc que t'agraden els gladiadors, però estem al segle XXI,
no,
home.
No, Quim, no és això. Tu ets pilot. Tu has sigut pilot. Escolta, tu creus que a tres voltes, perquè recordem que tot això passa a tres voltes per acabar. Jo puc entendre que potser si això passa quan s'emporten dos disputades... Potser podem parlar d'una altra manera, potser podem defensar-ho d'una altra manera. Però tu creus que a dues voltes per acabar i sent tercer, a tu et paren? Sincerament, a tu et paren perquè se t'ha obert una granota? Quim, que ens coneixem de fa molts anys. A tu et paren perquè se t'ha obert una granota a dues voltes de fer un podi MotoGP? Ens coneixem.
Mira, jo entenc...
No,
entenc que el pilot no vulgui parar, però hi ha d'haver algú que vetlla per la seguretat que l'ha de fer aturar. I, de fet, Quartararo ho va reconèixer. Diumenge no. Ahir ja sí, en fred.
Allò és una nota escrita pel Departament de Comunicació de l'equip per quedar bé. El que penso Quartararo és el que va dir el diumenge.
Per quedar bé amb Alpine Stars o què?
No, per quedar bé amb MotoGP. Escolta, recordem que, per desgràcia, hi ha molta hipersensibilitat, perquè doncs, venim de la pèrdua de Dupasquier, que no espero que se'm malinterpreti aquest comentari que faré, però que, pobre, es mata amb un mono perfectament ajustat al cos, eh?
Ja.
Per tant,
sí, home,
per tant...
No té res a veure.
Per tant, sí, home, hi ha molta hipersensibilitat i evidentment, després una setmana després de perdre d'algun pilot de la vida, doncs, escolta, tots ho sabem, es mira molt més prim. Però a mi m'agraden els pilots que s'enfronten a les dificultats en plena cursa, que lluiten. Tu t'imagines a Wayne Gardner, i escolta, Wayne Gardner, Kevin Schwantz, tota aquesta gent, Mick Doohan, aquesta gent, com corrien? Vosaltres us creieu de debò que Wayne Gardner el paren a dos voltes d'un podi perquè se li va anar el mono? És clar que no, m'agrada l'èpica, m'agrada l'èpica. I si l'èpica comporta un cert risc addicional pels pilots, també m'agrada l'èpica, perquè ells en són plenament conscients.
Sergio, tu què penses d'això? Perquè vaig llegir un text teu al Volta Ràpida que parlaves d'això justament.
Bueno, a veure, és veritat que venim d'un punt de que acaba de morir un pilot de 19 anys i hem de tenir molta precaució amb el tema de la seguretat, però jo crec que en el moment que la FIM o Dorna veu que hi ha un pilot que té la granota oberta i no el para, allà ja no trobo l'explicació coherent, no ho entenc. Perquè al final hi va haver un moment que jo pensava, no? Vull empatitzar amb el pilot. Vas a 340 per hora amb la granota oberta, no deu ser molt agradable, no?
D'entrada et penalitza, perquè et fa un efecte aerodinàmic contrari.
Clar, perquè és una mica de drac, no? Vas contra el vent.
Exacte.
Però ara hi penso i dic, l'ascensió de saltar-se el shortcut aquest és una tonteria com una catedral, perquè ell perd posició, perd temps amb Oliveira, perd temps amb tothom, i al final surt i amb tema pneumàtics i tal no torna bé a pista. Però jo penso que una caiguda tonta d'aquest pilot, tu ja a la carretera ho hem vist, a 100 per hora amb texans i una samarreta et destrosses viu, però és que a 300 per hora amb una granota oberta és que...
Però què penses que no ho saps, Sergi? Què penses que no ho sabia el Quartararo, que no n'era conscient?
Però jo crec que en aquelles adrenalines... I tu ho has dit, eh? Ell és líder del Mundial, queden tres voltes, pensa, tiramos como podamos, però després el pensament de l'adrenalina sempre, o la tendència és que no és racional. I en aquell moment jo crec...
No vull ni imaginar, perdoneu, què hagués passat si hagués caigut intentant apurar-li una frenada a Miller. No m'ho vull imaginar.
No ha passat. Escolta, no ha passat.
Però podia passar.
No ha passat, i a més segurament no ho sabem si hagués passat, perquè el Fabio Quartararo, repeteixo, era perfectament conscient de la situació en la que es trobava, i ell el que volia era, doncs escolta, treure el que en pogués, conservar, intentar defensar-se de Jack Miller i poc més, repeteixo, que quedaven dues voltes. Però és que estem tot el dia, o almenys jo estic tot el dia, des de fa molts anys en aquest programa que és com casa meva, gràcies a la generositat del Josep Lluís, estic tot el dia queixant-me de que tant la Fórmula 1 com aquest cas MotoGP està hiperreglamentada, que es reglamenta tot, que es legisla tot, que es controla tot. I quan hi ha un moment d'èpica, quan hi ha un moment de realment lluita del pilot contra els elements, ens posem les mans al cap. Escolta, són carreres de motos. Se li pot desinflar una roda. Perquè no pensem què hagués passat si li hagués patat una roda. Pensem-ho. Ja és també una possibilitat.
Ja està.
És també una possibilitat. Jo el que vull són... M'agraden els pilots que s'enfronten a les dificultats.
I que facin olor de mascle, si pot ser.
Doncs mira, també, perquè ara estic segur que la majoria no ho fan. La majoria
que baixin de la moto i hi hagin tres ties amb biquinell esperant. Jo trobo una bogeria.
Targeta groga.
La majoria surten ara després de la moto i fan olor perfum. Escolta, realment, parlem seriosament. A mi m'agrada l'èpica. I jo insisteixo. Tots hem vist aquí que tots tenim ja una edat. Tots hem vist com corrien, com s'enfrontaven a les curses Wayne Gardner, Pierfrancesco Chili, Shinichi Ito, tota aquesta gent que eren kamikazes de la moto. Segurament, home, jo no estic demanant que siguin kamikazes, però estic demanant que quan hi ha un moment per enfrontar-se a l'èpica, la acceptem com a part de les curses.
D'acord, és un punt de vista que nosaltres respectem. Absolutament, jo no hi estic d'acord, en aquest cas jo no hi estic d'acord, Gonzalo, però respecto. Escolta, Moto3, les últimes voltes van ser d'infart i Valentino Rossi ha reclamat que direcció de cursa parli un per un amb tots els pilots de Moto3 perquè doncs va passar el que va passar a Mugello i a Montmeló semblava que ja no se'n recordaven del que havia passat. Tu com ho veus això, Gonzalo?
És una altra cara més d'aquest dau polièdric de la hiperreglamentació. Però per què s'ha de parlar amb xavals? Per intentar guanyar? Per ser agressius en una cursa? Per què? Però vosaltres no recordeu com eren les curses de 125 dels 80 i dels 90? Però que no les recordeu? Escolta, són xavals que estan intentant crear-se la seva carrera com a pilots, que estan lluitant per guanyar una cursa de Moto3 del Mundial. Per què? Què volem que els hi diguem? Nens, porteu-vos bé, eh? No correu molt, a la propera no correu molt. I sobretot, si us volen adelantar, seny. De debò se li ha de dir això a un pilot de 17 anys que intenta obrir-se pas al Mundial. Però quin campionat del món estem creant? Al final acabarem convertint...
Sí, Gonzalo, però és que les motos ja no van amb platinos, eh? Ara van amb injecció electrònica, vull dir...
Les motos que anaven amb platinos seguien a 180 final de recta, eh?
Ja.
Igual, anaven a 180 final de recta igual. I al contrari, amb uns frens de plastilina que ara tu i jo no ens hi pujaríem per anar pel carrer.
Està clar.
Per tant, escolta, al final són carreres de motos i el que passarà és que estem tan hiperreglamentant-ho tot i estem tan controlant-ho tot que la convertirem en un carrusel, que és el que ja és la Fórmula 1. Un carrusel de motos que donen voltes avorridíssim. Però de debò li has de dir a xavals de 16 i de 17 anys que estan debutant en el Mundial, que es portin bé i que no lluitin per un podi en una cursa. Però ens estem tornant bojos a MotoGP o què?
Ens quedem amb aquesta reflexió. Gonzalo, escolta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i t'esperem ben aviat al Cafè del Paddock per continuar reflexionant sobre l'actualitat de MotoGP.
Esclar que sí. Abraçada a tots, amics. M'agrada molt haver-vos escoltat.
Una forta abraçada.
Que vagi bé.
Quim, deixem ara el tema polèmic i tornem al món de la competició estricta, pròpiament dit. L'actuació dels pilots catalans, discreta, aquest cap de setmana.
Quin desastre.
D'entrada, l'accident del Rins amb la BH. El sisè de Vinyales. La primera onda, la d'Àlex Márquez, onzena. Les caigudes dels germans Espargaró. Hosti, hem tingut millors caps de setmana,
Absolutament, perquè a MotoGP estem molt ben acostumats, potser massa ben acostumats, però esclar, entre el blanc i el negre hi ha uns quants grisos. I aquest cap de setmana va ser pràcticament tot negre. Perquè clar, que el millor resultat sigui el sisè de Maverick Viñales, que és un pilot a qui l'esperem veient per lluitar, per guanyar curses i guanyar el Mundial, doncs home, ens deixa molt freds. I sí, no va ser gaire lluny a nivell de segons del cap de cursa, però no el vam veure en cap moment al davant. Les caigudes dels Espargaró, doncs el Pol és que no s'entén de cap manera amb aquesta moto. I és lleig que ho digui, però m'ho veia venir, perquè el Pol és un tio que no es conforma mai, i quan no et conformes i no t'entens amb la moto, normalment acabes a terra.
Tenia raó Lorenzo? Tenia raó Lorenzo o què?
Bé,
clar, és que ara, clar, veient com està patint el Pol...
De MotoGP... és molt significatiu. El que passa que en aquell any, com que Marc Márquez ho guanyava tot, es fa molt difícil de culpar una moto que està guanyant el Mundial. Però insisteixo que el talent de Jorge Lorenzo l'hem vist a molt poqueta gent a la història del motociclisme,
sí, veritat,
i
sí,
se'n va anar cap a casa. Volia anar al tema de l'Aleix Espargaró, que ja ha avançat abans el Sergio. Em sembla que tots plegats, i l'Aleix el primer, i Aprilia, bé, ells públicament no ho diuen, però hi ha la sensació a l'entorn que Aprilia ja gairebé segur que ha de fer un podi abans d'acabar la temporada. Doncs mira, jo crec que no. Jo crec que la moto no està tan al nivell com sembla. Crec que l'Aleix als entrenaments a una volta hi posa el 150% i a vegades apareix molt endavant a les classificacions, fins i tot divendres va començar sent el més ràpid al primer lliure,
sí,
però a la cursa surten les mancances i li costa horrors avançar. I com que no es classifica a la primera fila, perquè quan tothom posa el pneumàtic més tou el dissabte ja són figues d'un altre paner, al lloc de l'Aleix doncs és més aviat entre el sisè i el novè, lluitant-ho molt, no anant de passeig. I corrent a casa un tio com és ell, que és tot cor, doncs també, en el revolt número 10, va voler anar una mica més enllà i patapam cap a terra. I el tema de la sonda, doncs no ho sé.
I amb el
Marc
tou,
no està físicament.
Quim, amb el tou, dic que l'Aleix portava el tou, vull dir que,
sí,
que
sí.
Es va arriscar molt, que al final es va veure que...
Que és el pneumàtic que no els hi va bé, que els hi dona molts problemes, precisament, per això, Què deies, Quim?
No, la sonda que ens queda per repassar els germans Márquez, perquè ja hem parlat del Pol, no?
Sí.
El Marc físicament no està bé. Jo fa temps...
Ara anava, precisament el Marc.
Tinc la mosca del nas, que el tema, havent-hi un tema físic, no és tant el tema físic, que és que realment la moto no va. O que potser, i això el Marc ho ha dit alguna vegada, per anar bé amb aquesta moto has d'anar físicament com l'hem vist en els seus bons temps, com un autèntic salvatge barallant amb la moto a cada frenada. I si no estan en condicions de fer això, no hi ha manera d'anar de pressa. Les set voltes del Marc fins que va caure a mi em van excitar. em van il·lusionar, perquè vaig veure una mica del Marc que coneixem.
Sí?
Però també és veritat que tenim moltes ganes d'il·lusionar-nos amb el Marc.
És el que anava a dir, eh? Vols dir
i
que
la no? realitat és la que és.
Clar, jo és que... Sí, 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 d'acord. Van ser les 6 millors voltes del que portem de tornada de Marc Márquez, però és que és molt poca cosa, això. És que és molt poca cosa, i clar, això em recorda una mica, quan veig el Marc il·lusionat per aquestes 6 voltes, doncs quan Alonso fa el 13 i està content i diu que veu el got ple, què vols que t'hi digui?
No, no sé. jo crec que encara va per allà.
Voldria creure-hi, voldria creure-hi, però no les tinc totes.
Jo crec que encara va per llarg i sospito que hi ha un tema tècnic molt important, no sé si tant o més que el tema físic. Això sí, la propera cursa de Sachsenring. Jo no descarto que el Marc la faci grossa de Sachsenring perquè porta 10 victòries seguides allà. No guanyarà passejant-se, però podem veure un Marc Márquez molt competitiu pel circuit que és. Però crec que Honda tenen un problema important i a mi em fa mal el cor. L'Àlex Márquez, ostres, fa llàstima veure que està sempre al darrere del tot. Aquí va acabar un zebro perquè va caure moltíssima gent. Però és que l'Àlex és un bon pilot. Que no té la rautxa i el talent del seu germà, ja ho sabem.
Sí, però no
el
guanya ningú.
Mundial de Moto 3, exacte, i Moto 2, per casualitat. L'Àlex té un estil diferent, però a base de treballar acaba arribant. I no oblidem que l'any passat va ser l'únic que va portar una Honda al pòdium dues vegades. A França perquè plovia, d'acord. A Motorland no plovia. I va fer una cursa sensacional i va acabar segon. I vaig parlar amb ell i em va arribar a reconèixer que li costa molt mantenir la motivació, perquè no troben cap solució i fins i tot no saben exactament on buscar-la. Molt mala peça el teler a Honda ara mateix.
Mira, Honda acaba de fer públic un comunicat fa poca estona, on el comunicat oficial de l'equip Honda Repsol, no Honda, l'equip Honda Repsol. En aquest comunicat, en forma d'entrevista, li diuen a l'Alberto Puig, li pregunten: todos los pilotos de Honda parecen estar sufriendo. Marc todavía no está al 100% en forma. ¿Hay alguna excusa por parte de HRC? Recordem que Alberto Puig és treballador d'HRC. Y respon: Honda HRC nunca busca excusas y tampoco sus pilotos. Hay un problema. Tenemos que solucionarlo y estamos trabajando en ello. Pregunta: la próxima carrera es en Sachsenring. ¿Es un trazado que será mejor para nuestros pilotos? Y responde Alberto Puig: ahora mismo la prioridad es solucionar los problemas. Sachsenring es un circuito donde nuestros pilotos siempre han sido rápidos, especialmente Marc. Y recordem aquestes 10 victòries que tu feies esment, Kim. Diu l'Alberto: todos conocemos su velocidad allí, pero en este momento no tenemos las circunstancias perfectas para dar un gran paso entre carreras. Es decir, desde Barcelona para luego lograr un gran resultado en Alemania. En cualquier caso, por supuesto, lo intentaremos. És a dir, mezclar l'aigua. No és que Alberto Puig tiri aigua al vi, és que...
No, no ho fa mai.
És que no enreda la gent. És que no enreda la gent. És lo que hi ha.
Però parles amb els pilots i et diuen: tenim un problema d'estabilitat a l'entrada en revolt, però és que tenim un problema de tracció al sortir del revolt i tenim un problema d'adherència general.
Vaja.
Ostres, dit així, sembla que la moto,
o sigui,
no
la moto
és
no
pel·licor en recte.
Clar,
és que això és molt complicat de solucionar.
Jo, buscant arguments per ser optimista, agafo el full de temps del test que es va fer aquest dilluns al circuit, a l'endemà del Gran Premi. Marc Márquez va fer l'11è millor registre a 6 dècimes de l'home més ràpid, que va ser Maverick Viñales, 1.39.4, però el que més m'interessa de Marc Márquez és que aquest dilluns Marc Márquez va ser el pilot que va fer més voltes dels 23 que van rodar a Montmeló, va ser el que va fer més voltes, en va fer ni més ni menys que de 87. Sergio, això és una dada molt interessant, perquè el Marc el que necessita és això ara. Quilòmetres, quilòmetres, rodar, i un test d'aquests t'aporta gairebé tantes voltes com un cap de setmana de Gran Premi.
Home, sí, perquè quan va tornar a la competició donava la sensació de que quan feia un stint llarg als lliures, després entrava en el que es diu el terreno desconocido, no? A veure fins on arriba el meu cos. Fer 87 voltes al circuit de Catalunya és una marató, és una pallissa impressionant.
Ell diu que va acabar fet fosfatina.
Jo crec que va arribar a casa i va arribar allà i tot de gel, no? Durant dues hores.
Pobre.
Però això és una bona sensació, perquè tu fas 87 voltes i jo ja no miro el crono, miro la resistència que tens i el quilometratge que tens, i que pots, mica en mica, anar coneixent una moto que tampoc és tan diferent a la que vas deixar el 2019, això diuen, no? Però clar, si tothom evoluciona ja no val que tu tinguis una moto que abans corria.
Aquesta és la clau.
Això és el que passa a la Fórmula 1, o li passava a Haas quan li comprava peces a Ferrari. Les primeres 5 curses era molt bo, però quan tothom evolucionava ja no
et quedaves allà. Quim, per acabar, Viñales, nou cap tècnic. Silvano Galbusera per Esteban García, pel pilot de... pel mecànic que havia acompanyat en el seu desembarc a Yamaha i que desembarcament a Yamaha i que havia estat el seu tècnic de confiança a categories inferiors. Semblava que era un matrimoni indissoluble i ja veus com ha acabat. No ho sé, és un capítol més d'aquest estrany sainet que protagonitza Maverick Viñales. Jo em perdo,
sí, eh? Sí, molts canvis els últims anys a l'entorn Viñales i no acaba de trobar aquell punt de regularitat, perquè la rauxa de tant en tant sí que la mostra, com amb la victòria del Gran Premi de Qatar, a la primera cursa, el talent el té, però no. A mi em fa la impressió que no acaba de tenir clar què és el que li falta. Llavors va canviant coses, tot i que ell diu que la decisió és de Yamaha, a veure si funciona. Sí que és veritat que han canviat la metodologia de treball amb Galbusera. Galbusera no va aconseguir rescatar Rossi quan van començar a treballar junts fa uns anys, però bé, esperem esdeveniments i tant de bo amb Galbusera trobin aquest no sé què que li falta al Maverick per situar-se on l'esperem, que és lluitant per guanyar el Mundial i per tant guanyant curses.
Tant de bo que sigui així i tant de bo que l'Esteban es pugui recol·locar ben aviat al campionat mundial, perquè és un professional de solvència contrastada, com diu el tòpic, i no és just que per aquesta situació l'hagin baixat del tramvia en marxa. Per tant, espero que l'Esteban ràpidament es pugui recol·locar i pugui fer-se valer com aquest gran professional que és. Quim, gràcies per acompanyar-nos. Parlem després de Sachsenring. Una forta abraçada.
I tant. Una abraçada a tots.
I tot seguit repassarem l'actualitat general del món del motor, perquè a banda d'aquests dos grans premis hi ha hagut també altres competicions que no volem oblidar.
RAC més 1. Arriben els Spring Days a Ocasión Plus.
Només aquesta setmana compra't un cotxe nou a un preu imbatible.
Fins al 35% de descompte en una selecció de més de 1.500 cotxes.
Ocasión Plus, número 1 relació qualitat-preu. Garantit.
Comprova-ho.
Ocasión Plus, dos centres a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Aquest hivern ha estat molt dur. Per això, a Hyundai, creiem que et mereixes que l'estiu comenci amb bones notícies. Estàs preparat? A Hyundai avancem al Black Friday al juny. Volem posar-t'ho fàcil des d'ara mateix i que no t'hagis d'esperar per gaudir dels millors descomptes de l'any. El cotxe que vols al millor preu el trobaràs aquest mes a Hyundai.
En una època on cada vegada hi ha més restriccions pels negocis, des de Ford t'ho volem posar una mica més fàcil. Perquè amb la tecnologia híbrida elèctrica sobre motor dièsel amb etiqueta Eco i la tecnologia híbrida endollable amb etiqueta zero, podràs beneficiar-te de les màximes ajudes de govern. 3.000 euros de descompte amb etiqueta zero i 2.000 euros amb l'etiqueta Eco. Molta per la ciutat sense restriccions. Entra a Barcelona amb Transit Hybrid. Xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC
més
1.
RAC més 1 us està oferint Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
I en aquesta recta final del podcast d'aquesta setmana no volem oblidar altres competicions que s'han disputat també, a més d'aquest Gran Premi de Catalunya de MotoGP i del d'Azerbaijan de Fórmula 1. Comencem parlant d'una nova cursa del Campionat Mundial de Ral·lis que ha passat per un clàssic, pel Ral·li de Sardenya. Sergio.
Cinquena cita del Mundial de Ral·lis, un cap de setmana marcat pels problemes de Hyundai, que començava dominant amb Tanak, però es va quedar fora quan anava primer. El Dani Sordo, que anava segon a la penúltima especial, va tenir un accident espectacular amb tres voltes de campana i es va quedar fora de combat. També a destacar l'històric doblet del Rally Team Spain a World Rally Car 3 amb Pepe López i Jan Solans com a protagonistes.
Amb la intenció de recuperar els èxits d'aquesta brillant iniciativa que la Federació Espanyola d'Automobilisme està aconseguint en les últimes temporades gràcies a la promoció dels talents més joves. El Nordschleife, nova edició de les 24 hores de Nürburgring, reclamava èpica Gonzalo de Martorell a les curses, doncs a l'infern verd n'hi va haver per donar i vendre, Sergio.
Èpica i poca visibilitat, les més curtes de la història, només 59 voltes, ojo, són voltes, a l'inferno verde, però són molt poques perquè 24 hores sempre es donen moltes més. 14 hores d'interrupció, victòria a Porsche per Estre, Christensen i Cairoli, pòdium pel Dani Juncadella, Landi Suchek no va tenir gaires opcions de lluitar per la victòria a la seva categoria i Miquel Azcona només va poder completar 4 hores amb el seu Cupra León.
I d'un circuit legendari a un altre que tradicionalment des de fa unes quantes temporades acull unes de les curses més interessants del Campionat d'Espanya de kàrting, el circuit de Campillos, que va contemplar la tornada oficial a la competició del nostre estimadíssim Jaume Alguersuari, ja saps, el DJ més ràpid de la història.
Ja saps que a mi el kàrting m'encanta, eh? Estic encantat que parlem del Campionat d'Espanya. Alguersuari ha tornat al món del motor i va fer un podi, però vaig parlar amb la Blanca de Foronda i em va dir que les seves costelles ja no donaven per més. Hem tingut una gran actuació d'Eric
Jens intercostal. Aquest és el diagnòstic i fa un mal al·lucinant.
Ja m'ho penso. Però bueno, és una bona preparació de cara al Mundial.
Sí, però és la lesió pitjor que et pot passar quan practiques el kàrting, perquè el problema de costelles triga molt a solucionar-se. Tindrà un problema el Jaume amb això.
Ara té un mes de break fins a la següent de Xiva, complicat, eh? Però bueno, si vol arribar al Mundial ha de fer quilòmetres, això segur. Molt bé el nebot del Marc Gené, l'Eric Gené, que va dominar la categoria
junior. I fill del Jordi Gené, a la vegada.
Fill del Jordi Gené, que no és nada desdenyable. I també ha destacat, com últim, el programa formatiu del circuit de Xes, que va col·locar el seu pilot Daniel Briz com a millor sènior.
Cafè del Paddock amb Josep Lluís Merlos.
Doncs amb aquest resum de l'actualitat poliesportiva en el món del motor acabarem el nostre podcast d'aquesta setmana. Tornem la setmana entrant amb una edició diferent del Cafè del Paddock. Ja sabeu que tot sovint ens agrada canviar de formats. Tindrem l'oportunitat d'analitzar què ens espera ara a MotoGP, què ens espera a la Fórmula 1. No hi ha curses, no hi ha grans premis el pròxim cap de setmana, però després vindran, atenció, 3 proves de Fórmula 1 consecutives abans de la pausa de l'estiu i 2 de MotoGP sense solució de continuïtat. En parlarem la pròxima setmana aquí, a la sintonia del Cafè del Paddock, el podcast de RAC+1. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau!
RAC+1 us ha ofert Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.